Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
10 i 12 minuts, es poden posar còmodes i els qui escoltin la repetició de la programació a la nit també es poden posar còmodes o es poden anar dormint mentre escolten les reflexions a l'entorn del pressupost municipal de l'any 2009. Si volen el titular és fàcil, El pressupost es va aprovar, millor dit, quan estàvem a la xaturada d'Eugeni Esbar i va venir l'alcalde Jordi Baixet amb alguns dels regidors, el titular era: l'han aprovat però hi ha hagut discussió. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Es va aprovar i va haver discussió.
Ah, efectivament, això va ser... No diré que va ser com una rua, però va allargar-se. De fet, a l'entrar amb un company fèiem la broma de si havíem portat el sopar, i el company em va dir: home, si només hi ha 3 punts, aquí hi ha, però un d'ells és el pressupost, no? I al final, quan va acabar, el company em va preguntar si és que ja ho sabia, que passaria això. Dic: no ho sabia.
Però es veia venir. Vots a favor, l'equip de govern, Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, abstenció, Esquerra Republicana i Acció per Sitges, i vots contraris, Convergència i Unió, Partit Popular i Nou Horitzó. Avui, diguem-ne, ens trobarem també una circumstància afortunada, i ens deien, Joan, que el posicionament de tots els partits va ser presentat d'una forma molt administrada i, per tant, no cal que nosaltres expliquem massa cosa més del que vostès escoltaran.
No, de tota manera sí que donarem els trets bàsics, com a mínim, de les intervencions més destacades que hi va haver com a prèvia. El tall fa 2 hores i quart, és a dir que simplement per apuntar els 4 detalls. D'entrada, la regidora d'Hisenda, Carmen Prat, presenta el pressupost explicant que s'ha hagut de prorrogar per la crisi, per l'inici d'un pla estructural de cara al 2005, per l'aportació extraordinària de l'Estat de 4,6 milions d'euros i també per poder parlar amb els grups polítics sobre aquests números municipals. Explica que s'ha rebaixat en 8 milions d'euros el pressupost de l'any 2008 i va definir el pressupost com a social, auster i real. Sentiran el full que va passant. També va explicar la regidora que es preveu un descens de l'activitat econòmica i que es vol potenciar l'estructura econòmica de l'Ajuntament iniciant el pressupost per programes, una cosa que es veu que serà obligatòria a partir del 2010, i també, per exemple, amb un departament de comptes o una oficina de comptes i gestió pressupostària. Entre d'altres criteris que va esmentar Carme Prat, ajudar els sitgetans i a les entitats amb un fons extraordinari, incrementar l'ocupació en un moment de dificultats per molts sitgetans i també de ser competitiu en turisme. Bàsicament, l'argument, que coincideix amb el que vam sentir a la roda de premsa de divendres passat, va ser contestat primer pels principals grups de l'oposició, pels grups més nombrosos de l'oposició, que, per començar, Convergència i Unió, en boca de Jordi Mas, va començar dient que l'equip de govern mira massa Nova York i massa Boca Sitges, que no serveixen els pressupostos amb només 100.000 euros per una partida especial de cara a l'ocupació quan s'incrementa un 14% les festes. I això va generar un debat que es va anar arrossegant durant tot el període del debat, perquè fins i tot ara ho sentiran també.
És a dir, aquest greuge comparatiu que en tenia Convergència i Unió respecte a l'inversió per ocupació, pel foment de l'ocupació i l'augment en festes.
Exacte. A més, va dir Jordi Mas que no són prou socials, que també es detecta un decrement del 25% en el pressupost de cultura, i va preguntar si això és un càstig al regidor Gavi Serrano, i també que el tema de l'endeutament, el fet de que es refinancin els crèdits, de fet un altre dels punts del ple d'ahir era el refinançament de crèdits, doncs que és negatiu per l'Ajuntament. Va dir Jordi Mas que no és un pressupost auster, si es miren els pressupostos de Vilanova o de Ribes, per exemple, d'aquest mateix any, i que, per tant, calia redimensionar més a la baixa, cap als 35 milions d'euros, que era
l'argument que havia dit sempre Convergència.
I per últim va dir que tampoc eren reals en la previsió d'ingressos. Jorge Carretero, del Partit Popular, va dir que el retard no ha estat per parlar amb els grups polítics municipals i, per tant, aquesta excusa no val. I també va lamentar la nefasta, va dir, situació econòmica fruit de la nefasta gestió de l'equip econòmic que dirigeix l'Ajuntament. Per altra banda, també va dir que la rebaixa de 4 càrrecs de confiança no és real, ja que són recol·locats com a funcionaris, i que va destacar alguns aspectes concrets, com per exemple el fet de que s'hagi previst un 50% de l'increment dels ingressos en multes de circulació. i això doncs fa sospitar Jorge Carretero que hi haurà una voluntat recaptatòria al darrere d'aquesta qüestió. Lluís Mercè, de Nou Horitzó, va queixar-se de l'increment de l'IBI d'un 4% quan l'IBC del gener està en un 0,8, i va dir que clar, no es pot negociar un pressupost amb un increment d'impostos tan desproporcionat, i per tant doncs que el que proposaven a Horitzó era replantejar primer aquest increment dels impostos i de les ordenances fiscals de l'Ajuntament abans de
parlar del pressupost.
Va dir Mercè també que s'ha estirat més el braç que la màniga, i que a més el fet de fer aquest refinançament de crèdits també hipoteca el futur de l'Ajuntament. Fins aquí les opinions negatives, les opinions contràries. Els altres dos grups de la oposició, Esquerra Republicana i Acció per Sitges, la postura va ser radicalment diferent de la que hem sentit fins ara. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, va fer diverses propostes i bona part d'elles varen ser acceptades també en un diàleg amb l'alcalde, i va explicar que va reconèixer que sí, que efectivament s'hauria buscat el consens amb la oposició, i això ho va destacar de manera positiva. Va demanar estar present a l'oficina pressupostària, a l'oficina de contractació, i també estar present en la gestió de la despesa, un compromís que també va assolir l'alcalde, de que doncs s'aniria consultant amb els grups de l'oposició, doncs, que donaven una opinió positiva sobre el pressupost. De tota manera, va dir Àngels Parés que no ens podem responsabilitzar de la gestió, i per tant farem una abstenció, però una abstenció en positiu. Això ho va definir, una abstenció en positiu, Àngels Parés, doncs, la postura del seu grup. I Andreu Bosch va adoptar també un posicionament molt similar a Àngels Parés. Va explicar Bosch que venim d'una època de vaques grasses, el 2008 es va pressupostar amb alegria, quan es demanava prudència pressupostària, però doncs va valorar positivament que aquests pressuposts siguin austers, tot i que, va dir Andreu Bosch, no sabem si per necessitat o per voluntat, però en qualsevol cas doncs serien austers, i això doncs és ben vist també pel grup d'Acció per Sitges. Es proposa per part d'Acció per Sitges la revisió mensual del pressupost i, per exemple, no refinançar tant els crèdits. Per partides puntuals, va dir Bosch que el vot afirmatiu en aquests pressupostos per part d'Acció per Sitges seria impossible, però, doncs, com havia dit Àngels Parés també, doncs Acció per Sitges va decidir abstenir-se en la votació d'aquests pressupostos. Els grups que donen suport a l'equip de govern doncs els van valorar positivament aquests números municipals. Per una banda, Gavi Serrano, que a més va donar explicacions sobre el tema de cultura, sobre el tema del decrement del 25% del pressupost de cultura, va dir que és un pressupost pactat i que Cultura cercarà recursos externs per poder finançar bona part de les activitats. I va agrair a Esquerra Republicana i Acció per Sitges el seu gest d'abstenir-se en la votació del pressupost. Armand Paco, del grup municipal socialista, va explicar que s'ha intentat fer un pressupost amb il·lusió i amb capacitat de reacció. S'ha fet una política, segons Armand Paco, de mà estesa, i va dir que és difícil que un grup aprovi unes ordenances i no un pressupost, referint-se a Convergència i Unió. També va dir que...
Referint-se a Nou Horitzó.
Referint-se a Convergència i Unió. És difícil entendre que un grup aprovi unes ordenances i no un pressupost. A més, també va explicar Armand Paco que fer tard ha permès a l'Ajuntament disposar del fons estatal, i que generar festes i generar economia, doncs en resposta a les consideracions de Jordi Mas sobre l'increment dels pressupostos de festes. A més, va explicar Paco que hi haurà 15 milions d'euros d'inversions en marxa en el municipi, a part de les pressupostades directament en el pressupost que s'aprovava ahir. A més, va acabar la seva consideració Armand Paco dient que es comença a visualitzar, 2 anys de les eleccions, un bloc de dretes i un bloc d'esquerres, doncs dividint aquestes diferents votacions entre els sís i les abstencions i els nos. En resposta a tots els grups, la regidora d'Hisenda, Carme Prat, va agrair primer la postura d'Esquerra Republicana i Acció per Sitges, i també doncs va discrepar d'algunes de les xifres que s'havien dit, especialment de les que havia apuntat Jordi Mas en la seva intervenció. Rafael Roig, regidor de Festes en aquest cas, també va establir una picabaralla dialèctica amb Jordi Mas sobre el tema de les festes. Va dir o va acusar Mas de fer una frivolitat comparant festes i aturats, i va acusar-lo de practicar la demagògia. A partir d'aquí, Jordi Mas també doncs, va respondre a Rafael Roig dient que s'ha volgut disfressar aquest pressupost amb un intent de consens, i el debat el va acabar l'alcalde Jordi Baiget, agraint primer el suport a Àngels Parés i Andreu Bosch, lamentant el fet que, segons va dir, ha trobat a faltar que el vinguessin a veure de Convergència i Unió. Diu, no cal que l'oposició esperi la trucada de l'alcalde, sinó que l'oposició també pot trucar l'alcalde. I aquesta postura que ell va dir que ell, quan havia estat cap de l'oposició, havia adoptat, esperava que també l'oposició l'adoptés, i en aquest cas no havia estat així. I aleshores, per últim, l'alcalde va dir que la situació serà molt greu, però el govern estarà al costat de les persones que més necessitin.
Ara, si volen, escolten el que ve, però aquest seria el resum que ens ha fet en Joan Tutusaus dels posicionaments de cadascuna de les forces polítiques en la celebració del ple municipal dels pressupostos. Com deia en Joan, el ple d'ahir hi havia tres punts sobre la taula, el fonamental, però és el que escoltaran a continuació. Són 2 hores i quart, ens deia Joan.
2 hores i quart de tall, per escoltar tot el que
tot el que s'acaba de dir. Per tant, us tornem a retrobar d'aquí 2 hores i quart per abordar l'altre dels grans punts, el refinançament dels crèdits, etc., la plantilla de l'Ajuntament, tal i qual.
Comença Carme Prat.
En primer lugar, me gustaría iniciar la intervención haciendo mención de los motivos que nos han llevado a prorrogar el presupuesto. En primer lugar, una profunda reflexión sobre la situación económica actual, la cual presenta unos escenarios con preocupantes descensos de la actividad económica. En segundo lugar, el inicio de la elaboración de un plan estructural para la sostenibilidad económica del Ayuntamiento a un horizonte del 2015. Que redefina las estrategias y actuaciones. En tercer lugar, la aportación extraordinaria del Estado, valorada en 4.600.000 euros, la cual nos ha llevado a un replanteamiento de las inversiones. Y, por último, la voluntad del equipo de Gobierno de comunicar y hacer partícipe a todos los grupos políticos de las bases y criterios de la elaboración del presupuesto. Este presupuesto que hoy presentamos para el ejercicio 2009 parte de la realidad económica actual, tanto la global como la propia del Ayuntamiento, y está sustentada en los gastos reales del ejercicio 2008, en un profundo análisis de todas y cada una de las partidas y con criterios firmes que inciden directamente en el ámbito social, en el ámbito de la promoción económica, la ocupación, el comercio, la calidad de nuestros espacios urbanos, etc. Este presupuesto refleja una disminución de 8 millones de euros sobre el presupuesto del 2008. Tiene como base la congelación de algunas partidas presupuestarias y la retirada de otras, y asimismo como un aumento sustancial en las áreas mencionadas anteriormente. Es un presupuesto, por lo tanto, que podemos definir social, austero y real. Repasaré de una forma breve cómo se han visto reflejados los criterios mencionados en la confección del presupuesto. En cuanto al capítulo de gastos, preveemos, en lo que respecta al capítulo 1, que es recursos humanos y personal, se ha visto reflejado en el presupuesto la amortización de las vacantes no ocupadas, excepto en el área de bienestar social. Se ha reflejado el incremento 2009 del salario de los trabajadores según la ley de presupuestos. Ha habido una congelación de los sueldos de los cargos electos y una reducción del 50% del coste de los cargos de confianza. En referencia al capítulo de gastos corrientes, hay una disminución de un 10% de los costes de todas las concesiones y de los contratos superiores a 24.000 euros. Se prevé una reducción del 10% en todas las partidas de suministros, una reducción de un 30% en los contratos de telefonía y un 33% de reducción en las partidas de protocolo, imagen y representación. Se han ajustado los intereses y se ha llevado a cabo una reestructuración de los créditos, lo cual supone casi un 50% en la disminución de la amortización a pagar en el presente ejercicio. Se ha llevado a cabo en el área de subvenciones los mismos importes de las subvenciones ya consolidadas del 2008. Se ha creado un fondo extraordinario de 200.000 euros para ayudar a personas y entidades en dificultades por la actual crisis económica. en lo referente al presupuesto de inversiones alcanza el valor de 1.820.000 euros, que complementan los 4.600.000 euros del fondo estatal y que supone una reducción del 85% en referencia al presupuesto del 2008. En lo que respecta al presupuesto de ingresos, en primer lugar se recoge la política fiscal aprobada en el Pleno de las Ordenanzas Fiscales, referente a los capítulos 1, 2 y 3 de impuestos y tasas, se prevé la disminución de la actividad económica por la situación de la crisis actual y se refleja, por ejemplo, en una disminución de un 30% en las transmisiones de compra-venta, en una disminución del 4% de empresas que pagan el IAE o un decremento de la actividad inmobiliaria y constructora entre un 20 y un 30%. Respecto al capítulo 4, se han presupuestado todas las subvenciones que están consolidadas. Se han presupuestado también los tributos del Estado, incluida la sentencia favorable del IAE desde el 2003, siguiendo el mismo criterio que ya se produjo con la sentencia del IBI de autopistas, y nos supone unos ingresos de 3.500.000 euros. Referente a los ingresos patrimoniales, se mantienen los ingresos de los cánones y concesiones. Referente a la venta de patrimonio, se prevé una venta de patrimonio de suelo industrial por valor de 700.000 euros. Referente al capítulo 9, que son contratación de créditos, se prevé un crédito de 1.120.000 euros para inversiones y un crédito para absorber el saldo negativo del presupuesto 2007, como ya se anticipaba en el plan de saneamiento. Para gestionar de una forma eficaz y cumplir con los criterios mencionados, se tiene la voluntad de potenciar la gestión económica y presupuestaria para dotar al Ayuntamiento de una organización financiera adecuada, eficaz y destinada a racionalizar el gasto y optimizar los ingresos. Existe el compromiso de este equipo de gobierno de llevar a cabo e implementar las siguientes acciones en el 2009 para que tengan una repercusión directa en la gestión del presupuesto. Las siguientes acciones serán: iniciar los presupuestos por programas, potenciar el departamento de compras con partidas centralizadas para mejorar los márgenes, crear la oficina única de contratación para la renegociación de los contratos ya existentes y para la negociación óptima de contratos nuevos, crear la oficina de gestión presupuestaria, con el objetivo de profundizar en un modelo de prestación de servicios a las regidurías y conseguir una gestión rápida, eficiente y cercana al ciudadano. Modificar el plan de saneamiento, incorporando las variaciones del presupuesto 2009 y los principios del Plan Estructural de Sostenibilidad Económica del 2015. Posibilitar una mayor interrelación entre los entes autónomos y el Ayuntamiento para poder compartir estrategias y profundizar. Y llevar a cabo la disminución de los entes autónomos con la fusión de Sitges de Benimens y la Agencia de Turismo. Una vez comentados los criterios y los mecanismos de gestión, merece un apartado especial el programa de inversiones para el 2009, el cual nos permitirá hacer mejoras en la vía pública a la vez que será un incentivo para la ocupación. Destacaremos, aparte del 85% de disminución en relación al presupuesto del 2008, las actuaciones que se llevarán a cabo en las boutiques de Sitges, que supone un 30% del total del presupuesto de inversiones del presente año. Haremos actuaciones también en la Levantina, Aiguadols y Garraf, mejoras en las escuelas públicas y la redacción de proyectos como el campo de rugby y la tercera guardería. Me gustaría finalizar reflejando los cuatro objetivos que, dada la coyuntura económica general, han sido prioritarios para el equipo de gobierno y que han marcado las líneas de estrategia de este presupuesto. En primer lugar, ayudar a los sichetanos y sichetanas, a las entidades y a los colectivos de la vila, que atraviesan por momentos difíciles, remarcando la creación de un fondo extraordinario de 200.000 euros para personas y entidades afectadas por la crisis y potenciando los servicios sociales, con un aumento de un 21% en la asignación presupuestaria. De un presupuesto de 1.283.000 euros del 2008, pasaremos a 1.554.000 euros. También hay un aumento en juventud y vivienda que supone un 41% referente a lo gastado en el presupuesto 2008. El segundo objetivo prioritario ha sido incrementar la ocupación. Los pésimos datos obtenidos de los servicios empresariales, de la construcción, del mundo inmobiliario, de la hostelería, del comercio, han deparado que el número de parados y desocupados en la vila aumente considerablemente. Siendo que en enero del 2008 la tasa de paro era del 8,65, hemos pasado al 2009 a la tasa de 12,50. Situándonos en 1.296 parados a enero del 2009. Se pretende, a través del Centro de Iniciativas Económicas Nivel 10, poner en marcha y potenciar las actuaciones siguientes, que ya muchas de ellas vienen dadas por las subvenciones del 2008. Orientación y acompañamiento en la creación de empresas, a través del Club de Emprendedores. El inicio y la puesta en marcha de un vivero de empresas de economía creativa. La firma de convenios con la Cámara de Comercio, ADEC y otras instituciones empresariales. Potenciar los planes de ocupación, los talleres, las casas de oficios, con el objetivo de formación e inserción laboral. Crear nuevas expectativas de ocupación a la gente universitaria con el programa Unifeina. Incentivar la actuación con las bolsas de trabajo, la orientación laboral individualizada y el club de Feina, para aumentar el grado de ocupación, que ya a nivel de en el 2008 ha sido de 250 trabajadores ocupados. La partida presupuestaria superará un 39% la del año 2008, aumentando la partida en 575.000 euros. El tercer objetivo prioritario es continuar siendo competitivos en el mundo del turismo y generar riqueza. Es de todo sabido que la actividad turística es una actividad transversal y genera importantes impactos económicos directos e indirectos. Nuestra propuesta es trabajar unos objetivos orientados a la calidad, a la identidad, a la innovación y a la diversidad, desde la corresponsabilidad público-privada y gestionándolos conjuntamente. Así intentaremos mejorar la calidad de la oferta tradicional potenciando nuestros productos. Profesionalizaremos la promoción aumentando nuestra presencia en los mercados cercanos e iniciaremos la incursión en mercados emergentes. Se apuesta por la agencia de turismo como instrumento gestor y se le aumentará a lo largo del ejercicio un 40% la aportación para la promoción de la industria y la imagen de Sitges. Nuestro cuarto objetivo prioritario ha sido buscar nuevas fuentes de economía. Para nosotros, el arte y la creación son los elementos que definen la actividad de la economía creativa. Se reforzará la apuesta por captar aquellas actividades ricas en conocimiento y ligadas al arte y la cultura, con una vertiente educativa. Se realizarán eventos que tengan renombre internacional para posicionar el Sitges Centro de Diseño como un centro de eventos a la vez que como un laboratorio de ciudades. Impulsaremos proyectos innovadores capaces de atraer sectores emergentes de las nuevas economías, como por ejemplo el Espais Subirás, las fundaciones público-privadas Pere Stanfield, Fundación Urgell, Fundación Puigmartí y la búsqueda de una universidad de las artes que nos posicione no solo a nivel cultural, sino también a nivel docente. Para el desarrollo de estas acciones se prevé por primera vez en el presupuesto una partida presupuestaria de proyectos estratégicos valorado en 60.000 euros. Así pues, el presupuesto del 2009 supone un cambio de tendencia y persigue entrar en un proceso de mejora continua en la gestión y cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. El primer paso se verá reflejado en el Pla de Sanejament y en el Pla de Sostenibilidad Económica del 2015. Quiero acabar remarcando la apuesta decidida en este presupuesto por las personas, los colectivos en dificultad, por la ocupación, por la prosperidad económica y la promoción de nuestra vila. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Paraules, senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Miren, ens preocupa molt que en la memòria d'alcaldia, ara la regidora, la intervenció de la regidora ho ha corregit lleugerament. Com deia, la memòria de l'alcalde que fonamenta aquest pressupost del 2009 no s'esmenten en absolut els 1.269 aturats que estan registrats a Sitges aquest gener passat. S'esmenten a la memòria els aturats a Espanya, a Catalunya, a la comarca, però no es té en compte realment la situació especial i concreta del nostre municipi en quant a l'atur. Estan mirant encara massa Nova York en lloc de mirar realment la gent del nostre poble. Ens preocupa molt que no s'esmenti per res la situació de la dona en el mercat de treball a Sitges, ja que és l'únic municipi de la comarca, l'únic, on les dones aturades superen els homes aturats. L'únic municipi de la comarca també on les dones aturades majors de 55 anys superen els homes aturats. Això és el que els hauria de preocupar com a prioritat número 1. Això també els hauria de fer reflexionar sobre quina política de la dona han dut a terme aquests darrers anys per portar-nos en aquesta situació. Ho hem dit ja públicament i aquí ho repetirem. Degut a la crisi aplastant arreu, la primera i principal prioritat dels pressupostos ha de ser la gent en atur i la gent necessitada del nostre poble. Per tant, no ens serveixen aquests pressupostos en els quals es dediquen, vostè diu 200 perquè junta dos partides, no? Però es dediquen 100.000 euros a un fons social extraordinari. No? Clar, sap quan toca aquests 100.000 euros per cada aturat de Sitges? Pues cada persona li toquen 78 euros a l'any, cosa que realment és bastant dramàtica. No farem res amb això, no anem bé. Això sí, incrementar la partida de festes un 14%, arribant a quasi 1 milió d'euros, això sí que ho fan bé. Vol dir que no ens hauríem de deixar de tantes festes una miqueta? Vol dir que no és un moment entre tots, partits polítics, entitats, la gent de Sitges, de reflexionar i posar-nos d'acord en gastar menys en festes i gastar més en ajudar els aturats de Sitges i la gent necessitada? No ens serveixen aquests pressupostos que dediquen 911.000 euros a festes i només 229.000 al servei d'ocupació. No ens serveixen aquests pressupostos que dediquen 106.000 euros al 0,25% del pressupost a les polítiques de gènere, a les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Tampoc no ens serveix el seu disfressat augment de la partida d'acció social. Segons la memòria d'alcaldia, i ara ho ha tornat a dir la regidora, un increment d'un 21%. Jo em permeto refrescar-los a tothom les quantitats. El pressupost inicial del 2008 per acció social va ser de 1,3 milions d'euros. Al desembre del 2009 s'havien gastat 1,4 milions d'euros. Sigui dit de pas, i entre parèntesis, ha estat realment un dels pocs departaments que s'ha desviat molt poc del previst, el qual és significatiu. I la partida que ara anomenen serveis socials és de 1,5 milions d'euros. És a dir, de gastar-nos 1,4 hem passat a pressupostar 1,5. A mi realment em surt un increment de només el 8,7%, quan realment el grup municipal de Convergència i Unió reclamàvem un increment d'un 25% d'aquesta partida. Encara s'agreuja més el tema quan es comprova que la partida de 500.000 euros que figurava en el programa d'inversions del seu govern pel 2008 per la rehabilitació de l'edifici del Parc del Rocà com a lloc on ubicar els serveis socials pels ciutadans ha quedat en no res i tampoc no hi figura en el pla d'inversions d'enguany. Quan dèiem al començament que no miren prou bé el que està passant a la vila, ho diem també per la gent que va demanar ajut a Càritas. No sé si s'han fixat que cada vegada hi ha més gent. No s'imaginen que això anirà creixent? Ens sembla realment molt poc humà disposar una partida de només 5.000 euros per Càritas, quan, per exemple, per posar un dels molts exemples que podríem donar, donen una subvenció a la comunitat aragonesa de 12.000 euros. Realment jo crec que segur que la comunitat aragonesa veuria amb molt bons ulls traslladar una part a Càritas, per exemple. No? En definitiva, per no allargar-nos més en aquest àmbit, aquests pressupostos no ens serveixen perquè no són prosocials i la nostra responsabilitat és dir-ho en aquest ple. Un altre fet que ens preocupa molt és la disminució, segons la memòria d'alcaldia, del 25% del pressupost de cultura. Però què és això? Què es tracta d'un càstig al Roja de Cultura per les seves darreres actuacions? Que és que ja no té el regidor Gavi Serrano, ja no té la confiança dels seus companys? Què passa aquí? Aquí els números tampoc em surten. Sembla que el càstig és encara major, jo diria, majúscul. Perquè si segons la informació de l'execució del pressupost a 31 de desembre el senyor Gavi Serrano s'ha gastat 2,5 milions d'euros en les seves activitats i ara la partida de cultura és de 1,369 milions euros, doncs a mi em sembla que la davallada és gairebé la meitat, gairebé el 50%. Ens sorprèn encara més quan en la memòria d'alcaldia, i ara ho ha tornat a reiterar la regidora, es defensa una prioritat del seu govern, en la que, torno a repetir, perquè ho hem dit alguna vegada, podríem estar d'acord si realment es fes bé. És una prioritat en l'art i en la cultura, en el marc de desenvolupar l'economia de la creativitat. Realment, si volem apostar per la cultura com a motor econòmic, no ens sembla massa encertat disminuir la seva partida gairebé en un 50%. Hi ha tot un tema, inclòs amb el deute, òbviament, que és tot el tema de l'endeutament, amb el tema del pressupost. També ho tractarem després en el següent punt, quan parlem d'aquesta renegociació que han fet d'uns crèdits que ara ens costaran 1,4 milions més d'interessos a tots els sitgetans. Sobre aquest tema només voldria llegir literalment una part de l'informe de la intervenció general que els ha fet arribar, que ens ha fet arribar a tots. Crec sincerament que haurien d'escoltar més el nostre interventor abans de fer les coses. Diu així l'informe. Els efectes del refinançament, no ho diem nosaltres, surt a l'informe de la intervenció. Els efectes del refinançament provoquen una disminució del volum d'obligacions derivades de la càrrega financera per l'exercici 2009. No obstant, s'ha de tenir present que l'alleugeriment que es pretén aconseguir per l'exercici 2009, mitjançant carència d'amortitzacions i allargament de terminis, suposarà una càrrega financera extra pels exercicis futurs. Aquest fet és doblement preocupant si es té en compte que, en virtut de la carència contemplada en els contractes d'operacions de crèdit concertats en el 2008, durant l'exercici 2009, ja no es contemplen amortitzacions de crèdit per un import de 14 milions d'euros. En un annex a l'informe també de la intervenció general d'aquest Ajuntament es mostra també l'evolució de les despeses financeres des de l'any 2000 fins al 2007. Fins a l'any 2005 les despeses financeres estaven més o menys controlades i es van mantenir a l'ordre del voltant dels 400.000 euros. Però en el 2006 va començar realment l'escalada frenètica en enlairar-se les despeses financeres fins al 1.400.000 euros de despeses financeres previstes en el seu pressupost pel 2009. És a dir, en 3 anys, 1 milió d'euros més de despeses financeres. A més, com confirma també l'informe de la intervenció general, aquest pressupost que ens presenten no s'ajusta al que van dir vostès en el seu pla de sanejament financer del maig passat. Cal, com ja hem reclamat des del grup municipal de Convergència i Unió, en alguna ocasió i en aquest ple, que s'actualitzi urgentment el contingut del pla de sanejament financer i que s'ampliï fins al 2012. Ja hem demostrat abans que el seu pressupost no és prou social per nosaltres. Vostès diuen que és social, per nosaltres no és prou social. Tampoc és gens auster, com ens volen fer creure. És cert, òbviament, que han reduït un pressupost de 50 milions d'euros de l'any 2008 en un de 42 milions d'euros a l'any 2009. Però això no vol dir que sigui un pressupost auster. La qualitat d'austeritat s'ha de mesurar en comparació amb una altra cosa, en comparació als altres. Vostès, per fer una mica de símil, ens estan dient no, com hi ha crisi, en comptes de comprar-nos un Jaguar ens comprem un Mercedes. No, això no funciona. Això no funciona així. L'austeritat, sobretot, quan els teus veïns només es poden comprar un Seat. I entenem aquí els veïns per les localitats del nostre entorn. Perquè, clar, quan comparem amb Vilanova i Sant Pere, per posar dos exemples, no? Quan l'Ajuntament de Vilanova es gasta 1.163 euros per habitant i el de Sant Pere es gasta 1.033 euros, és que aquí a Sitges ens gastem 1.555 euros per habitant, 25% més i un 33% més que els pobles veïns. Gastem massa, ho hem dit diverses vegades i tornem a dir, gastem massa. Això no seria dolent, òbviament, si gastéssim aquests diners de més perquè n'ingressessin més. No seria dolent, en definitiva, no? El problema, clar, és que hem demanat prestats aquests diners als bancs i els haurem de tornar. Una altra comparació que ens ajuda a entendre la situació real de les nostres finances és la següent. Tenint en compte el deute de l'Ajuntament, cada vilanoví deu 590 euros. Nosaltres, a Sitges, cada sitgetà en deu 1.526, més del doble per cadascú de nosaltres. Realment, bastant... Si això és austeritat, jo no sé què és. També hem dit sobradament, ho hem dit bastantes vegades, i ho tornarem a dir, que cal redimensionar a la baixa el pressupost municipal, dirigint-nos cap a uns 35 milions d'euros en lloc dels 42 proposats. Això significaria una ràtio de 1.296 euros per habitant, més propera ja a la mitjana dels ajuntaments catalans. Havíem dit que calia disminuir la partida personal, que calia disminuir la partida de despeses corrents. Doncs clar, ara ens presenten que si en el 2008 ens van presentar un pressupost de despeses de personal de 16,7 milions d'euros, ara pel 2009 ens presenten una partida de 16,9 milions d'euros. En lloc de baixar, pugem. Si el 2008 la partida de despesa corrent era de 13,3 milions d'euros, ara pel 2009 ens presenten una de 14,1 milions d'euros. També anem pujant. En lloc de reduir despeses, aquestes que són les partides clau, en comptes de disminuir encara les augmenten. No anem massa bé per aquest camí. I em permeto també aquí llegir textualment unes paraules de la intervenció general en el seu informe. La memòria, diu l'interventor general, la memòria esmenta com a mesures per a racionalitzar les despeses del capítol 1 una sèrie de reduccions percentuals sobre determinats contractes de subministrament. Al respecte, s'ha d'advertir que si aquestes mesures no van acompanyades d'actuacions organitzatives concretes, això provocarà un augment de les despeses realitzades al marge del pressupost, fet que al marge de no ajustar-se a la legalitat pressupostària és del tot desaconsellable des d'un punt de vista estrictament financer. Finalment, ens volen fer creure també que aquests pressupostos són reals. Per comprovar això només cal revisar algunes de les partides del pressupost de l'any passat per confirmar com en saben de fer de pressupostos reals. Una partida, per dir unes quantes, de recursos humans titulada Altres retribucions, que m'agradaria saber una mica què és, que en principi havia de ser de 246.000 euros, ha acabat sent de 896.000 euros. Altres partides, que són realment importants, ni s'han gastat. Per exemple, en energies alternatives, que potser hauria de ser una cosa interessant a tirar endavant, només s'han gastat el 21% del que tenien pressupostat. La mateixa reforma del mercat municipal, que havia de costar, segons el pressupost seu, 2,9 milions d'euros i que ha acabat costant 11 milions d'euros. Una partida de millores a les botigues que només han gastat el 2008 en un 11%. Les despeses corresponents a contractes d'empreses externes també té la seva broma. És a dir, estaven pressupostades inicialment en 6,8 milions d'euros, 6,8 inicialment, i han passat a ser de 8,7 milions d'euros, un increment de 2 milions d'euros de contractes a empreses externes. Realment hauria de passar un miracle perquè fessin uns pressupostos una mica reals. I això lliga amb la nostra crítica reiterada a la seva gestió, la qual considerem molt deficient, nefasta. Hem hagut d'esperar més de 2 mesos, quan tots els municipis ja tenen aprovat el seu pressupost, a que el govern de Sitges ens porti a aprovació el pressupost de 2009 el 16 de febrer. Personalment, pensem que no ens sembla massa elegant aquesta tàctica d'esperar fins a les vigílies del Carnaval per tal de poder, voler aprovar el pressupost municipal quan el poble està distret en altres activitats i realment no es donarà compte del debat del pressupost. Com no s'han amagat de dir als mitjans de comunicació, diuen que Sitges enguany necessita més carnaval que mai. Veritablement, aquest és el pressupost del carnaval, aquest és un pressupost de carnaval. Amb això vull dir que realment és un pressupost ben disfressat. Igual que passa amb les disfresses, et fan creure una cosa que no és i al final estàs amagant la realitat. A més de l'incompliment dels terminis legalment establerts, ara ens volen fer creure que amb la constitució de l'anomenat GSE, Grup de Sostenibilitat Econòmica, per tal d'elaborar un pla estructural que abarqui fins l'any 2015, que s'anomenarà el PC 2015, es trobarà una solució de sostenibilitat econòmica per l'Ajuntament de Sitges. Celebrem que una cosa que hem dit abastament ens facin ara cas, ja que un objectiu del PC 2015 és reduir i fusionar les entitats autònomes. Es comença de moment per eliminar la societat Sitges Esdeveniments, que celebrem i esperem que no acabi aquí aquesta reducció de duplicitats en l'estructura organitzativa de l'Ajuntament. Recordem també, quan es millora en la gestió pressupostària, allò que també esmenta la intervenció general: l'ús de la comptabilitat analítica, que hauria de ser molt més extensa, i l'estructura pressupostària en programes, que hauran d'aplicar obligatòriament el 2010. En conclusió, la gent òbviament ha de passar-s'ho bé i ha de disfrutar de les festes de carnaval, però les finances municipals no estan per festes. Aquests pressupostos del 2009 són extremadament importants per la situació de crisi que estem patint els ciutadans i la tendència a empitjorar que ens ve a sobre. No es tracta de dramatisme ni de demagogia. Estem parlant de la situació real d'avui dia dels ciutadans de Sitges, pels aturats, per les persones necessitades, pels petits comerciants, per les empreses que no cobren. Per tots ells i per molts altres no podem recolzar de cap manera aquests pressupostos, que no els afavoreixen perquè no són prou socials, no són gens austers i tampoc són reals. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Este año, de forma extraordinaria, nos encontramos en febrero de 2009 en esta sesión de plenos para debatir y aprobar o no el presupuesto para este ejercicio. Decimos de forma extraordinaria puesto que este debate debe realizarse normalmente antes de finalizar el año, cosa que no ha sido así. En primer lugar, desde el Grupo Partido Popular de Sitges nos gustaría referirnos a la memoria de alcaldía, la cual el señor alcalde, también a la intervención de la regidora, señora Carmen Prats, porque más o menos ha venido en la línea de la memoria de alcaldía, en la que alude al consenso con otros grupos como una de las excusas al retraso en la elaboración de este presupuesto. Sin embargo, hemos de poner de manifiesto que estamos en total desacuerdo con esta afirmación, puesto que, y si hacen memoria lo recordarán, nuestro grupo municipal les planteó, cuando nos reunimos con ustedes para discutir sobre las ordenanzas fiscales, trabajar sobre un planteamiento global y conjunto, presupuesto y tasas, ordenanzas, adoptando medidas que en aquel momento denominamos valientes y responsables para reducir el gasto corriente y poder así hacer frente a otros totalmente predecibles ante la situación de crisis globalizada existente. Pero ustedes en ese momento no quisieron aceptar esta vía de negociación y ya no nos llamaron más a la mesa de negociación. La verdad es que su concepto de consenso difiere bastante del nuestro, ya que para poder consensuar algo hay que trabajar codo con codo sobre un tema, en este caso el de ordenanzas fiscales y el de presupuesto, compartiendo información e ideas. Pero nada de esto ha ocurrido. Ustedes nos han llamado justo unos días antes de la comisión informativa previa a este pleno y a esto ustedes le llaman consensuar, disculpen. Pero estas no son formas de buscar el consenso, pues no hay tiempo para trabajar propuestas serias y equilibradas y hacer propuestas conjuntas que recojan el sentido y las necesidades de la totalidad de los silletanos y silletanas, que casi en un 50% están representadas también y representadas por los que aquí constituimos los grupos de la oposición. Lo que ustedes llaman el consenso con otros grupos políticos ha sido, en definitiva, en nuestra opinión, un paripé para justificar su inclusión en la memoria de alcaldía. Por otro lado, también en su memoria de alcaldía se habla de que no es momento de protagonismo político. cuando precisamente su memoria es eso, un discurso meramente político, una declaración de intenciones, y como después veremos, no se sustenta en nada. Finalmente, en lo referente a esta memoria, sobre la situación actual, nos gustaría matizar lo que ya dijimos en el debate sobre las ordenanzas. Por un lado, está la situación económica global, la crisis económica en la cual estamos todos inmersos, y por otro lado, está la nefasta situación económica en la que se encuentra este ayuntamiento, producto únicamente de una pésima gestión. Es importante matizar esto, porque usted, en su memoria de alcaldía, también pretende, en cierta manera, culpabilizar a la crisis económica de la situación económica en la cual ustedes y solo ustedes han situado esta corporación. Su mala gestión es demostrable por infinidad de hechos. Venimos repitiendo los pleno tras pleno. A modo de ejemplo, le menciono algunos. Aún recordamos cómo un regidor de su partido ponía el grito en el cielo en el debate de presupuestos de 2001 por el incremento en 150 millones de pesetas, unos 900.000 euros actualmente, del capítulo 1, gastos de personal. Pues bien, resulta que si hacemos memoria, desde el 2003 hasta el 2009, este coste personal se ha incrementado en un 72%. De 10,7 millones de euros hemos pasado a 18,5 en el consolidado. Claro que está justificado dicho incremento. Se subieron, nada más empezar, el sueldo un 40%. Han creado multitud de empresas municipales para las que han contratado personal adicional. Algunos de cuestionable necesidad, porque incluso ha habido bajas que no se han vuelto a cubrir. Contratan un sinfín de cargos de confianza con sus millonarios, etcétera. Inversiones mal gestionadas. El centro de diseño, que costó 12 millones de euros y 4 más de reforma, y que a día de hoy no ha retornado ni un euro. Esta inversión no ha retornado ni un euro. Este grupo municipal ya en su momento pidió una justificación o plan de explotación para realizar estas inversiones. Plan que no se nos facilitó en ningún momento, si bien se nos ha intentado dar explicaciones verbales, por cierto, que en absoluto han sido convincentes. Lo cierto es que, de momento, allí se han enterrado como mínimo 16 millones de euros. ¿Y qué decir del proyecto Sitges Reference, otro proyecto sustentado en la virtualidad? Un auténtico fracaso que ya veremos en qué decisión toman para minimizar su repercusión económica sobre la delicada situación económico-financiera de este ayuntamiento. De hecho, las empresas municipales han cumplido el objetivo que ya reconocía el señor Armand Paco en el 2006, en el pleno de junio del 2006. Han servido para saltarse la burocracia, o mejor dicho, han servido para saltarse el control y poder hacer y deshacer con toda libertad. Pero si por lo menos hubieran supuesto su gestión un ahorro para Sitges, lejos de ello, los proyectos que ha gestionado Sitges Model 21 han tenido desviaciones sobre los presupuestos iniciales del orden del 40%. Escandaloso. Continuando con la mala gestión, ¿qué decirles de la gestión en la contratación de créditos por su volumen e incluso por los diferenciales poco preferentes que se han contratado? Un Euribor más 1,1 en la mayoría de los casos. Resulta que en el 2003 los ingresos corrientes estaban en 24 millones de euros. Actualmente nos movemos en 42, es decir, prácticamente un incremento de un 80% y pico. Y aún así ustedes han llevado a este ayuntamiento a tener una deuda de 41 millones de euros. De nuevo, escandalosos. Si esto no es mala gestión, ya me dirán ustedes. El presupuesto que hoy presentan no es un presupuesto de consenso ni un presupuesto de crisis. Es un presupuesto que podríamos calificar de virtual o, retomando las palabras de la intervención anterior, de irreal. De intenciones, pero sin una base justificativa seria y rigurosa, como usted y también la regidora Carmen Prats han mencionado. Y no lo dice este regidor, lo dice incluso el interventor de ayuntamiento, que además, en su informe, advirtiendo además de la desviación sobre el plan de saneamiento que ustedes mismos confeccionaron y aprobaron. Como temas graves en este presupuesto hay que remarcar que ustedes hinchan los ingresos con 4,2 millones de euros provenientes del Estado y que dependiendo de que sea firme una sentencia sobre el IAE a favor de los municipios. Teniendo en cuenta que si no es firme es porque está recurrido y todos sabemos lo que tardan los tribunales en dictar una sentencia, si esta no recae, es decir, si estos ingresos no se producen, lo que sí se producirá es un gran déficit en el presupuesto del 2009. El propio interventor, en su informe, avisa del profundo déficit estructural. Esto quiere decir, en boca de sus palabras, la falta de recursos corrientes para hacer frente a los gastos corrientes. En otras palabras, que se gasta más de lo que se ingresa y que aun en el caso de recibir estos 4,2 millones de euros, el problema del grave déficit estructural, si no se hace nada, se trasladaría a ejercicios posteriores. Por otro lado, también se advierte en el mismo informe que sobre las previsiones de gasto no existe una fundamentación documental. Ustedes, y así consta en la memoria de la alcaldía, hablan de reducciones en un 10% en concesiones y contratos, un 10% de reducción de suministros, un 30% de reducción de teléfono, un 20% en reducción de servicios postales y mensajería, un 36% en protocolo y representación, un 50% de cargos de confianza, reducciones sustentadas en la creación de una oficina presupuestaria, pero cuyos ratios de disminución no están fijados en base a ningún estudio ni medidas concretas. Es una mera declaración de intenciones. Y no entro aquí a valorar cómo se pueden reducir estos porcentajes si son gastos necesarios o cómo se pueden permitir su gasto si no lo son, o cómo se han permitido hasta ahora. El caso de los cargos de confianza aún es más grave. No están diciendo la verdad. Ustedes, que aunque en la plantilla aparecen cuatro cargos de confianza menos con respecto al año pasado, lo cierto es que se han recolocado dentro de la plantilla y ahora como funcionarios. Es decir, que de ahorro económico, cero. Ustedes han hecho cuadrar los números como han podido, sin estudio ni rigurosidad. Y es por ello que calificamos este presupuesto de virtual. Para cuadrar este presupuesto ya se lo advertimos en el Pleno sobre ordenanzas fiscales. Tenían que tomar decisiones valientes y responsables, posiblemente algunas impopulares. Pero ustedes siguen sin actuar. Y en este presupuesto han realizado un ejercicio de la más desbordante imaginación. En vez de tocar con los pies de la tierra y con valentía afrontar las decisiones para redirigir la situación económica financiera de este ayuntamiento y en la medida de lo posible para una corporación ayudar a su comunidad de ciudadanos en una situación económica como la que estamos, mayores ayudas sociales, por ejemplo, nuestro grupo ya le propuso doblar la partida, sin embargo, esta solo se ha incrementado un 8,7%, Esta exposición del Grupo Municipal del Partido Popular no va a entrar en este punto a hacer un análisis individualizado partida por partida de lo que aquí se nos presenta, en coherencia con el hecho ya denunciado de la virtualidad y poco credibilidad del presupuesto sometido a consideración. Y en la medida que dicho análisis ya ha sido suficientemente expuesto por mi predecesor en la palabra, a cuyas consideraciones nos sumamos. Sin embargo, y sin ánimo de ser exhaustivo, sí que queremos dejar en evidencia una serie de aspectos destacables y a los que sí nos gustaría que se nos diera una conveniente respuesta. Primero, sobre la previsión de ingresos por sanciones por vulneración del Código de Circulación, en esta partida se ha previsto un aumento prácticamente del 50% respecto al año pasado. Y esto cuadra con la percepción de los ciudadanos de una campaña más sancionadora que recaudadora, lo cual es absolutamente inadmisible, teniendo en cuenta no solo que ustedes han subido los importes de las sanciones al máximo legal permitido, sino también los tributos que se incrementan muy por encima del IPC. Da la sensación que para compensar la caída de ingresos corrientes han adoptado esta estrategia. Observamos también, y nos gustaría saber, una partida de subvenciones de equipamientos al mercado municipal de 365.000 euros. Gustaría saber a qué se debe si esto no está incluido en el propio proyecto de remodelación del mercado, puesto que su cuantía es muy significante con respecto, por ejemplo, a estos dos fondos especiales que se han creado para ayudar a las personas y entidades que están sufriendo la crisis, que en total suponen un importe de solo 200.000 euros. Y también me gustaría saber si no se han planteado no solo congelar, sino reducir los salarios de su equipo de gobierno, habida cuenta de unos resultados tan nefastos de la empresa a causa de su gestión. Para finalizar, sobre el tema de la deuda, ya avanzó que tampoco vamos a apoyar la refinanciación de la misma, tal y como se presenta en el siguiente punto del orden del día. Y no lo vamos a hacer porque ello supone un mayor coste de los créditos para Sitges y porque alargar el término de los créditos es trasladar el problema al futuro, hipotecando la economía de futuros gobiernos. Ya le hemos comentado varias veces en este foro que los años de carencia en los créditos concedidos a la Administración no vemos conceptualmente correcto, ni justificado, ni justificable. Ustedes crean y aprueban un plan de saneamiento del 2009 al 2011 y ahora deberían poner todos los medios para cumplirlo. Concluyendo, si bien todos los debates en relación a la aprobación de presupuestos se refieren, como es lógico, a que el presupuesto es un instrumento donde se pone de manifiesto las disposiciones políticas que un equipo de gobierno y su visión de futuro respecto de un territorio y una comunidad, lamentablemente el presupuesto que hoy discutimos es el reflejo de un pasado de gestión nefasta y totalmente ineficiente, y de un presente y de un futuro totalmente condicionado y sometido a estos déficits de gestión, lo que hace no solo que dicho presupuesto sea virtual, sino también que no se pueda apoyar como debiera a los ciudadanos y ciudadanas en esta situación actual. Por esto, nuestro voto va a ser contrario a la aprobación inicial del expediente de presupuesto. Gracias.
Muchas gracias. Señor Mercè.
Sí, bé, bona nit. Bé, tal com ja vàrem parlar quan les ordenances, creiem que amb el ciutadà de Sitges no se l'està tratant com deurament en un moment de crisi se li té que fer. A veure, l'IBI un 4% quan en aquests moments el de gener és 0,80, crec que l'augment de l'IPC que s'ha produït amb aquest 4% no correspon en aquests moments de crisi, perquè la gent del poble, tant siguin comerciants com particulars, entre la llum, entre, en fi, tots els gastos de les pluges que ha vingut, pues, resulta que les economies familiars queden molt malmeses, i a l'hora de la veritat crec que tenim que ser una mica corresponsables amb el gasto del dia a dia dels nostres llars de Sitges, amb les quals ja tenen prou amb aquests 1.200 i pico aturats, i va a més que n'hi haurà, amb el qual creiem que l'Ajuntament també hagués tingut que fer un esforç. Per què no ha fet aquest esforç per les llars i pels ciutadans de Sitges? Pues perquè, com hem dit en pressupostos anteriors, el tema pues, ha sigut complicat, perquè s'ha estirat més el braç que la màniga, i ara comencem a pagar les conseqüències. Ha vingut un endeutament que, gràcies al refinanciament de 5 entitats, perquè les altres no han contestat, que es refinanciaran amb aquests 2 anys de carència i les amortitzacions a partir del 2020 al 2026, i, bueno, i ens hipotequem, com està dient també aquí les conclusions del senyor interventor, que respecte a les minutes pressupostàries de l'exercici 2009 al 2011, les modificacions dels contractes després de formalitat descrites al punt 2 amb aquest informe suposen de que no n'hi haurà suficient tampoc. Vull dir, llavors, en aquest sentit, vull dir, ja veiem que anem coixos una altra vegada. Ni complirem el pla de refinançament dels crèdits, ni complirem res, perquè s'anirà acumulant en transcurs dels anys. Llavors, jo crec que ni s'ha tingut en compte l'IBI, ni s'ha tingut en compte el tema de taules i cadires, en fi, no vull entrar a disminuir tot el tema de les pluges que ha vingut, però ja ho vam comentar una mica amb les ordenances, que ha sigut el reflex d'aquest pressupost. A més, ja és hora que comencin també pues, a fer una oficina pressupostària, que seria lo lògic, i unes compres centralitzades, que de moment el que hi havia fins ara, la despesa corrent estava totalment a mans de qualsevol departament, amb els quals gastaven el que es volia, diguem, a porrillo, cadascú era el reino de taifes, i això els està passant la factura. Les despeses correntes sembla que vulguin començar a controlar-les ara. L'any passat ja li vam dir que el pressupost ens vam estindre per tal de que veiem que anàvem per una altra línia, però veig que continuen igual, perquè amb aquest pressupost tampoc han fet vostès cap, diguem, cosa de poder apretar-se una mica el cinturó, no? Vull dir, i amb les societats no cal que entrem a parlar, perquè si comencem a entrar a parlar de les societats, doncs estem pitjor que mai. En aquest sentit, hi ha societats que crec que ja no els haguessin tingut que crear, com a l'Agència de Disseny de Sitges, perquè, a més, si hi ha suficient personal, perquè realment només una persona i un auxiliar que pugui haver allà administratiu, jo crec que és un gasto innecessari quan tenim 4 o 5 arquitectes a la casa, no? Llavors, jo crec que hi ha altres temes també amb els quals creiem que es poden obviar, com pot ser, en fi, algun funcionari de la Mediterrània i tal, tal, i en, si vol entrem en detall, de persona per persona. No crec que és ni el nostre interès del grup municipal Nou Horitzó poder entrar a fer tota aquesta disminució, clar, perquè total són gastos amb els quals entren els capítols, no? Bueno, jo crec que, dit tot això, i a més avalant molt dels antecedents que he tingut a la paraula dels grups municipals de CiU i de PP, no entraré tampoc en números perquè ja s'han dit, vull dir, aleshores el nostre grup realment en aquests moments, i repeteixo, de crisi, no apujarem aquest pressupost. No és el pressupost que haguéssim fet nosaltres. Crec que hagués pogut anar més per un tema social dels que s'han fet amb aquest pressupost, i realment amb els empresaris i amb els petits autònoms i amb la gent de Sitges hagués pogut disminuir alguns costos baixant l'IPC al 1 o 1,5 com a màxim, que és el que estàvem nosaltres disposats a negociar. No van voler vostès així, doncs ho sento, ho sentim pel grup municipal Nou Horitzó, però li repeteixo, no li apujarem els pressupostos, senyor alcalde. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Parés.
Bé, bona nit. Abans de fer l'exposició pública del cas del vot d'Esquerra Republicana, el que sí que voldríem fer és una sèrie de precs o de qüestions que ens han quedat en dubte en el pressupost. La primera seria en relació a les inversions que hem llegit de millores d'aigua dolç. Ja vam preguntar en un anterior ple si en aquestes millores l'objectiu central eren les escales que està entre el carrer Llaguts i el parc infantil del carrer de les Meravelles. Aleshores, volem saber específicament si es contempla i que ens agradaria que constés en el redactat com a concepte important, perquè pensem que realment doncs, els veïns i les associacions d'aigua dolç tenen molt clar, no?, que són prioritaris i necessaris.
És així, senyora Parés, el que passa que no vam posar-ho i no vam poder canviar-ho després, però es podria canviar ara el títol. Són millores d'aigua dolç més les escales. Hi ha alguna cosa més que s'ha de fer aigua dolç, però les escales era la prioritat que es volia fer.
Una altra qüestió seria en relació a l'aportació econòmica que regularment es realitza la confraria de pescadors. Es va crear inicialment per afrontar el preu dels amarratges. En els darrers anys aquesta aportació s'ha mantingut en la mateixa quantitat, però tots sabem que, tal com s'ha anat dient, el nivell i el preu dels lloguers han anat encarint-se i augmentant any rere any. Per tant, en la partida de la confraria de pescadors hem vist que no es manté l'aportació de fa anys, i el que voldríem demanar és que es consignés en el pressupost un increment adequat realment al cost real dels amarratges.
Totalment d'acord. A més, aquesta partida extraordinària de 200.000 euros que és adient per no modificar ara aquesta partida de la confraria. Precisament aquest és un dels sectors en aquest moment a Sitges importants per donar un cop de mà, i lògicament doncs, si el grup d'Esquerra Republicana proposa això, no hi ha cap inconvenient en fer aquesta aportació i augmentar-la.
Moltes gràcies. Després, un altre tema que no ens va quedar clar. Hi ha tota una sèrie de partides relacionades amb la responsabilitat que té l'Ajuntament amb el tema dels animals. Hem vist que hi ha una partida de colònia de gats, d'esterilització de gats i un conveni, tant del 2008 com del 2009, a l'Associació d'Amics dels Animals i de la Natura. Però la responsabilitat de recollida de gossos abandonats i tot el que és tenir-ne cura no queda contemplat. Llavors, la nostra pregunta, perquè realment és un tema que preocupa l'associació i també ens preocupa com a Esquerra Republicana, voldríem saber si és que ha desaparegut, que està incorporada amb aquella partida gran.
Sí, referente a la recogida de perros, está introducida dentro de la partida general a la mancomunidad de municipios, bueno, que responde de ese 1.800.000 euros global, 54.000 responde a la partida que se paga en concepto de la recogida de animales. Y lo que se hacía anteriormente con otras fundaciones, de la recogida de gatos y la esterilización, se hace ahora a través de un convenio con los veterinarios de Sitges y con los amics de los animales.
Ah, d'acord. I per acabar, només un prec, que amb tot el que s'ha anat dient de l'oficina de contractació i de gestionar tots els recursos, entenem que les voluntats són les d'optimitzar els recursos i també a la vegada afavorir els comerços de la vila. Aleshores, una de les coses que moltes vegades pateixen els petits comerciants sitgetans és que, i així ho expressen públicament, és amb el, amb la dinàmica de la mateixa administració, no la sitgetana, sinó en general, dels pagaments a molt llarg termini. Llavors, Esquerra el que faria és un prec, en aquest cas, evidentment, contemplaria la filosofia del pressupost, no en el pressupost per ell mateix, sinó que hi hagués la voluntat, i en aquest cas doncs, a través de l'oficina de contractació, de gestionar tot el que seria aquest pagament, quan menys millor, és a dir, tant quan legalment fos possible.
Tomamos nota y haremos el análisis.
Moltes gràcies. Bé, recollides aquestes propostes, Esquerra es posarà els criteris del, i la valoració del pressupost 2009. Fa uns mesos s'aprovaven les ordenances fiscals i les taxes municipals. Prèviament, l'equip de govern va iniciar una roda de converses amb els distints partits de l'oposició per tal d'informar i valorar els objectius i criteris. Uns objectius i criteris que ja venien marcats per l'actual situació econòmica. Fruit del debat amb Esquerra, es van incorporar una sèrie de criteris centrats, sobretot, en tots els serveis que afecten els sitgetans i les sitgetanes i en l'estructura econòmica de la vila. Per Esquerra, els serveis públics vers les persones són la base més important d'un bon model social municipal. La reflexió i l'acceptació d'aquests principis ens feren votar a favor aleshores. Avui ens acarem a un nou pressupost, marcat també per la nova situació econòmica que ens obliga a tots plegats a replantejar-nos-el i sobretot obliga els gestors d'aquest pressupost. I tal com se'ns va dir a la comissió informativa, a conscienciar tothom per a desenvolupar-lo amb cura i seny. Val a dir que la responsabilitat de gestionar un pressupost municipal amb cura no ha de ser només quan les coses van amaldades, sinó que per Esquerra sempre s'ha de ser molt curós amb els diners públics, perquè una bona gestió del pressupost afavoreix l'oferta de millors i més serveis. Això ho vàrem entendre quan tinguérem responsabilitat política i ho seguim i seguirem entenent i fent. De nou, l'equip de govern ha buscat el consens amb l'oposició i això ha estat un gest positiu i que cal que els partits que governen recordin per seguir fent-ho en temps de vaques grasses, perquè és una manera força més democràtica d'aprovar un pressupost. Sigui l'època que sigui, saber i voler explicar com i on es destinaran els ingressos municipals a tots els partits municipals que conformem aquest plenari hauria de ser una pràctica habitual. El pressupost 2009, tot i que no és el pressupost que Esquerra faria, inclou un conjunt de partides d'ajuts i augmenten les de caire social, un 20% més, i de foment i suport a l'activitat econòmica, tant del comerç com del turisme, i per contra en disminueixen d'altres de més supèrflues i innecessàries, o si es vol, prescindibles. Ens trobem, doncs, amb un pressupost que, val a dir, inclou la majoria de les propostes d'Esquerra i que, per tant, tenen una implicació directa amb la gent de la vila, i és aquest el punt més rellevant que volem assenyalar. És a dir, l'aportació que la institució municipal ha de fer per garantir la qualitat social dels veïns i de les veïnes de totes les edats. Ara bé, no només cal analitzar el present pressupost en el seu inici d'aprovació, sinó que creiem que cal ser molt rigorosos en el seu desenvolupament i cal ser-ho per responsabilitat política i social. Per això, i així ho hem fet saber el senyor alcalde, creiem que ara ens cal estar, com es diu col·loquialment, a les verdes i a les madures. És a dir, que demanaríem poder participar tant en l'oficina de gestió pressupostària que s'ha de constituir i en la de contractació a més d'establir reunions periòdiques per saber l'evolució de la despesa en base als objectius ara proposats i així poder-los verificar. També volem fer públic que ens preocupa l'economia sitgetana i per això creiem que cal agilitzar sobretot l'agència de contractació que ja s'ha proposat i establir uns bons mecanismes de suport a l'activitat comercial sitgetana amb una actualització, per exemple, del directori de les nostres establiments que permetin una diversificació de compres a distints proveïdors. Aquest pressupost marca un abans i un després i ens indica moltes coses, entre d'altres, que no és bo gastar a la babalà, o si es vol, que sempre s'ha d'anar molt en compte amb els diners públics i que els criteris que han prevalgut en aquest pressupost siguin uns criteris que, per a força anys, governi qui governi. Tot i el marge de confiança vers aquest pressupost, tot i que les polítiques d'Esquerra s'hi han recollit, creiem que no ens podem responsabilitzar de la gestió i l'aplicació al 100% i per això, des d'un punt de vista del que anomenaríem, Esquerra ha denominat abstenció en positiu, abstenció positiva, i per tant, per una responsabilitat davant de la situació actual de la vila i per un compromís de sumar i de treballar amb totes les forces polítiques pel benestar i per tirar endavant el nostre projecte municipal sitgetà, Esquerra Republicana votarà, tal com hem dit, una abstenció entesa, evidentment, positiva, tot i que, evidentment, els gestors ens han d'anar responsabilitzant i informant al llarg d'aquest 2009 de la gestió d'aquest pressupost.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup, Acció per Sitges, vol fer una valoració dels pressupostos que se'ns presenten avui en aquest ple. I el primer de tot és posar a consideració dels companys regidors i del públic assistent i dels televidents la qüestió de d'on venim, on estem i cap a on anem. No? Crec que l'anàlisi d'aquests pressupostos és important saber d'on venim perquè no entendríem la posició del nostre grup si no es fa referència a això. La primera qüestió que vull posar aquí sobre la taula és que crec que venim d'una situació de vaques grasses en el passat, que en el 2008 creiem que es va pressupostar amb alegria que venia d'anys anteriors, vull dir el 2007 de cara al 2008, i crec que no es va escoltar prou la veu d'Acció per Sitges i d'altres grups d'aquí que demanaven prudència pressupostària, perquè la prudència en tot cas en la qüestió dels diners, sobretot quan estem davant de moments de crisi, estic parlant del 2008, que ningú sabia com petaria i encara ningú no sap com pot petar aquesta crisi, doncs en tot cas és el que s'imposa a l'hora de treballar amb diners públics. Prudència, prudència pressupostària. Austeritat, també és el que nosaltres reclamàvem anteriorment. Doncs bé, creiem que es va errar, que en el passat es va errar, es va equivocar el govern. Però en aquest pressupost d'aquest any veiem un canvi de tendència. Però per veure i valorar aquest canvi de tendència hem d'entendre en quin context econòmic estem. El primer de tot és que hi ha una crisi galopant, també amb una taxa d'atur galopant en el nostre país molt més que en d'altres països europeus, que no sabem l'abast d'aquesta crisi ni tampoc la seva data de caducitat. Abans els companys de Convergència han parlat de 1.269 aturats aquí a Sitges i això ens preocupa molt. Això ens preocupa molt perquè és un problema social més que econòmic. O social i econòmic, les dues coses, però vaja, que la derivació social d'això és preocupant. On estem també? Estem en un municipi turístic que pot veure agreujada la seva situació econòmica perquè justament en situacions de crisi les famílies on redueixen és en aquells, en aquelles despeses més estalviables, per tant, en turisme. Si la gent no té per coses més bàsiques, no se'n va de turisme. Per tant, doncs, aquí un toc d'alerta en l'orientació del municipi. I ens agrada veure que el govern pensa en alternatives, però no ens hem de quedar només amb la qüestió de l'art. És a dir, l'art està molt bé, creiem en el nostre grup que és molt adient com a complementarietat de la nostra activitat econòmica principal, el turisme, però no ens podem quedar només amb això. I on estem també? Estem ara en aquest moment en una situació d'endeutament i de desequilibri financer municipal. Això és clar, alguns diran, clar, ho diu un de l'oposició i que sona tremendo, no? Tremendo, això d'endeutament i desequilibri financer. I és normal que ho digui un de l'oposició, per crear alarmisme. Però no, no ho diu un de l'oposició. A la mateixa memòria del que ho dia, a la pàgina 3, ho diu, ho reconeix. I és bo, jo crec que és boníssim que la mateixa alcaldia, el mateix govern, reconegui aquesta situació preocupant de les finances municipals. Ara, on ens porta això? Ens porta a que, esclar, aquests pressupostos, ja ha anunciat la regidora Carme Prat, que són socials, austers i reals. En la qüestió de l'austeritat, no sabem ben bé fins a quin punt són austers per necessitat o per voluntat. Segurament no deuen ser únicament per necessitat ni únicament per voluntat. Hi ha un diferent tant per cent en què hi entra un component i l'altre. Ara ens agradaria creure que és per voluntat i que en successius pressupostos aquesta austeritat que ara l'hem d'emprendre com a criteri bàsic de l'actuació política per part del govern no es transforma en una cosa que quan la necessitat passa aleshores ja ens n'oblidem. O sigui, creiem que si ara és necessari, en el futur serà una virtut que en el poble de Sitges s'haurà de practicar. Nosaltres a l'hora de valorar aquests pressupostos hem llegit entre línies la intenció, la direcció, cap a on es va. No? Les tres idees clau són que són pressupostos socials, que són austers i que són reals. Ja avanço aquí que no són tan socials com nosaltres voldríem, com nosaltres hauríem desitjat, tampoc no són tan austers com Acció per Sitges hauria volgut si estigués en el govern o si governés, doncs hauria realitzat, i tampoc pensem que siguin tan reals com es pregonen. De tota manera, són més socials, més austers i més reals que els pressupostos de l'any anterior. Per tant, aquest augment del 21% en qüestions socials el trobem interessant, és molt per sobre del que realment ha augmentat el cost de la vida, però per nosaltres encara no n'hi ha prou. Són austers, es redueixen 8 milions d'euros, de l'ordre de 8 milions d'euros, però pensem que es podria reduir més. I són reals, però pensem que hi ha partides pressupostàries, com per exemple el tema de les multes o el decrement per permisos d'obres o immobiliari, que realment encara els veiem com a ingressos inflats. I m'explico, passo a explicar-me. És a dir, el tema de les multes, sabem el canvi que el senyor Caballero ha operat amb la qüestió de la recaptació. Trobem que és interessant, sobretot amb el tema de multes que no són de trànsit exclusivament, doncs el canvi de gestió doncs, segurament comportarà un increment, però donat que és el primer any que això entra en vigència, pensem que és temerari posar un increment d'ingressos d'aquest nivell. I també el decrement de permisos d'obra, la realitat avui mateix a la televisió era notícia, com han caigut la compra-venda de pisos, de quina manera s'està agreujant per moments la crisi, per tant, pensem que tampoc no és el que toca aquest 30% de decrement amb l'ingrés per obra. Per tant, pensem que hi poden haver aquests desajustos i per això nosaltres proposem al govern que hi hagi una revisió mensual d'aquest pressupost, que ens l'expliquin, ens expliquin aquesta revisió, és a dir, en quin punt està en cada moment l'execució del pressupost i en tot cas el que sí que demanem és que si hi ha un reajust perquè els ingressos no són els que es pensaven, que no es vagi a incrementar crèdits, a més crèdits. Per què? Perquè ja trobem fort, trobem excessiu l'haver de refinançar tots els crèdits que avui es passaran en el segon punt de l'ordre del dia, com perquè encara agreugem la situació d'endeutament de l'Ajuntament amb nous crèdits. Per tant, fem una crítica, però també proposem des d'Acció per Sitges alguna solució, alguna manera de revisar, de controlar aquest pressupost. Evidentment, hi ha partides pressupostàries amb les quals Acció per Sitges està d'acord, d'altres partides en les quals Acció per Sitges no comparteix, i pensem que en una situació de crisi, abans el company Mas ho ha esmentat també, no? La penya dels manyos. Nosaltres aquí, justament, no hi ha res en contra de celebrar el Pilar, tampoc no hi ha res en contra d'aquesta comunitat de veïns que s'ha integrat en el poble de Sitges, però sí que creiem que aquests 12.000 que cauen en el pressupost d'aquest any, que formen part dels 18.000 euros que es van aprovar fa uns mesos en aquest mateix ple, doncs trobem que en situació de crisi i en relació a altres entitats culturals i ciutadanes de la vila, creiem que és excessiu. Per tant, doncs, per exemple, aquesta partida en concret nosaltres no la subscriuríem. No? Per això el vot afirmatiu és impossible. Ara bé, nosaltres a l'hora de valorar aquests pressupostos valorem aquest canvi de tendència i nosaltres entenem aquest canvi de tendència positiu, però justament per poder posar l'abstenció d'Acció per Sitges sobre la taula, no vot positiu, però sí l'abstenció, com deia la meva companya Parés, positiva, voldríem posar sobre la taula també alguns temes que creiem que aquests pressupostos haurien de contemplar. El primer de tot, el transport i la mobilitat escolar. Pensem que és important ajudar les famílies, però també és important aprofitar el moment de crisi econòmica per ajudar les famílies per promoure una mobilitat sostenible. Pensem que el municipi, justament l'entitat municipal, és qui està més a prop del territori amb el tema de la mobilitat interna, de la mobilitat dins del territori. Per tant, doncs, és qui més coneix el territori, és qui més hi pot fer amb aquest tema, per tal que la gent no hagi de dependre tant del desplaçament en cotxe i pugui accedir d'una manera més fàcil als seus desplaçaments diaris, perquè no oblidem, a l'escola els nens hi van cada dia durant 10 mesos a l'any, és a dir, molts desplaçaments al cap de l'any, no? Per tant, doncs, aquí pensem que hi ha una bossa en què el municipi pot ajudar a les famílies i pensem que es podia posar en pràctica amb l'estudi pertinent, és a dir, que entenem que això no es pot posar en marxa d'un dia per l'altre, però sí entenem que dins aquest mateix any, l'any 2009, es podria contemplar una partida pressupostària i pensem que amb la idea d'obrir un nou escolar 2009-2010 es podria obrir justament ja amb una cosa com aquesta a l'abast de les famílies. És a dir, estic proposant en concret que el que és els nois i noies de Sitges fins als 16 anys, és a dir, el que és ensenyament obligatori, puguin disposar d'algun tipus de carnet de transport gratuït o per molt poc preu anual durant 10 mesos, els 10 mesos de curs escolar, de juny, perdó, de setembre a juny, vàlid com a mínim els 5 dies de lectius, els 5 dies que van a l'escola, de dilluns a divendres. Això seria un primer tema que nosaltres posem sobre la taula.
Si vol, li contesto com es diu tots i després...
Si vol, jo ho tinc, els tinc tots a la carrerilla i després, doncs, si de cas... El segon tema també fa referència a la mobilitat escolar i fa referència a iniciar un programa de mobilitat escolar que faciliti anar a peu i en bicicleta als centres educatius. Sabem, perquè ja s'ha aprovat així, que el govern, a través dels fons del govern Zapatero, ja ha pressupostat l'execució d'un carril bicicleta i per a vianants per accedir a la zona escolar de Can Pey, Cases del Sort. És a dir, que el que en podríem dir forma part de l'extensió del centre fins a l'oest de Sitges estaria cobert per aquesta inversió. Hi ha encara dos itineraris que s'haurien de cobrir. Un s'allarga cap a l'est, cap als plans d'Aigua Dols i cap a Aigua Dols, a partir de l'Esteve Barratxina, Escola Pia, Esteve Barratxina, centre, doncs cap a l'est. Pensem que això també seria important en primera instància que es contemplés en aquests pressupostos i amb la idea de donar també cobertura, si no pot ser en aquests pressupostos, en els del pròxim any, a la tercera zona escolar que forma part Miquel Utrillo, Joan Ramon Benaprés. Un altre tema que nosaltres també trobem molt important és l'adequació d'un casal per a joves. No és un punt gratuït ni està posat aquí a l'atzar. Pensem que els nostres joves requereixen de l'atenció del govern. Pensem que és una promesa electoral de molts grups polítics, si no de tots, que ara tocaria posar en solfa i complir. I pensem que seria molt positiva la dinàmica que es podria generar en un casal de joves. Per què? Primer de tot perquè per estructurar la nostra joventut, perquè la nostra joventut tingui un lloc de referència i tingui un lloc de contacte. No oblidem que fa molt pocs dies hem pogut llegir que tot i els esforços de l'administració per donar sortida a les necessitats de treball dels nostres joves, la gran majoria, de contractacions o de trobar feina, és a dir, d'oportunitats de feina, es donen encara per boca a orella. És a dir, que hi ha oficines a l'INEM, hi ha un nivell 10 que també funciona, déu-n'hi-do el bé que funciona, però no oblidem que la nostra societat és una societat que es basa molt en el boca a orella. Per tant, un casal de joves pensem que seria un bon referent, un bon lloc en el qual aquest boca a orella encara aniria més. Per tant, doncs, pensem que seria un estímul positiu fins i tot per a l'ocupació del nostre jovent. Finalment, hi ha encara dos temes. Un que és en relació a la prevenció d'incendis. Nosaltres demanaríem que la partida de l'ADF s'incrementés notablement amb un programa específic en relació a la caiguda d'arbres per raó de les ventades, els vents huracanats que hem sofert darrerament a Sitges i a la comarca. Pensem que seria interessant que que l'ADF gestionés la neteja dels boscos principalment afectats per això i que amb la col·laboració ciutadana que en el moment es requerís, potser de vegades els ciutadans crec que no han de tocar en cap moment els arbres, però això sí, si els ADFs, que són les persones competents per fer la neteja del bosc, doncs tenen a bé deixar la llenya als marges del bosc, es poden habilitar alguns dies, algunes hores, perquè la gent d'una manera lliure contribueixi a netejar aquest material combustible deixats als marges del camí per tal que ells ho aprofitin i a més es faci d'una manera econòmica per les despeses municipals, per el que el mateix municipi s'estalvia haver de traslladar o haver de triturar aquestes restes vegetals. L'última cosa que vull posar sobre la taula. Creiem que en una situació de crisi com la que tenim, la nostra corporació, és a dir, els 21 regidors que nosaltres estem aquí com a representants del nostre poble, hauríem de ser solidaris amb la nostra societat. I en base a això jo reclamo que ens posem a treballar en una rebaixa dels nostres sous, no únicament dels de l'equip de govern, sinó també dels de l'oposició. Sabem que els de l'oposició tenim, és a dir, seria una rebaixa molt simbòlica perquè tenim només per assistències i poca cosa és, però de tota manera creiem que seria un gest important que posem a la consideració dels nostres companys regidors. Gràcies, això és tot.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch. Començaré pels primers temes. En quant al transport i mobilitat escolar, comparteixo absolutament que és un tema important i que aquest govern està treballant i que el que buscarem i buscar una solució amb el transport que tenim ara, la concessió, i aconseguir a través d'aquest període d'aprovació inicial del pressupost, doncs, si s'ha de posar alguna partida extraordinària la posaríem. Passa que jo el que aquests temes que vostè em diu aquí, que quasi tots compartim, menys un que diré que és competència de tots i hauríem de parlar entre tots, aquests s'hauran de treballar i jo m'adreço a vostè perquè treballi amb nosaltres per aconseguir modificar el pressupost en aquest període en què es poden introduir al·legacions d'ofici o al·legacions de partit. El que és important és el tema dels camins escolars. També estem treballant en uns camins escolars, però crec que és important això. Hi ha una partida de més de 100.000 euros de millors de l'espai urbà, que una part d'aquesta partida la podríem destinar, a més amb nom propi, a aquests camins escolars. Jo crec que és un encert fer el carrer de bicicleta, però la connexió del col·legi del Barratxina i de l'escola Pia és problemàtica, difícil per als nens i les nenes que van d'un costat a l'altre. O sigui que cap inconvenient en redefinir aquesta partida de millora de l'espai urbà amb una part per als camins escolars, quan una vegada hem treballat amb els diferents serveis tècnics, perquè ho estem fent. Casal per joves. Estem treballant pel casal per joves i estem treballant aquest moment amb la Diputació. La Diputació ens està fent els estudis previs per poder adaptar un espai per joves. M'agradaria que vostè ho conegués i a partir d'aquí també poséssim a treballar, doncs, si hi ha de posar-se alguna partida més per acabar-lo de tirar endavant, perquè aquest govern tenia la intenció d'acabar el projecte aquest 2009 amb l'ajuda de la Diputació i el 2010 doncs, posar en inversions i aconseguir tenir un espai jove l'any 2010. Però jo, totes aquestes qüestions, jo crec que són bones que les puguem parlar amb vostè, perquè el meu compromís és sentar-nos i modificar el que calgui per aconseguir-ho si vostès ens donen aquest suport. En quant al tema de la DF, cap problema, aquest augmentarem una mica l'aportació, perquè és extraordinària, és en aquest moment sí que necessitem que els nostres boscos hi hagi una empenta, sobretot abans de l'estiu, i jo crec que és una bona aposta. I en l'últim tema jo deixaria consideració de tots els regidors, perquè no sóc jo qui puc parlar d'aquests temes, sinó que això és un tema que és els regidors i els portaveus que ho hauran de parlar en el seu moment. D'acord, senyor Andreu Bosch?
Doncs acceptem aquest compromís de l'equip de govern i per tant doncs iniciem una nova tanda de converses per tal de concretar aquests diferents temes que hem posat sobre la taula.
Aquesta setmana mateix el trucaré per fer aquesta tarda. Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Gavi Serrano.
Sí, gràcies, alcalde. A veure, del grup de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida,
volia parlar com a portaveu del grup, però també per el comentari que ha fet el senyor Mas, també parlaré com a regidor de Cultura en un petit moment de la meva intervenció. Jo crec que si recordem la intervenció de l'any passat, sempre recordem de que les administracions locals són les administracions que estem menys dotades econòmicament i que encara hem de parlar del finançament municipal. És veritat també que l'ajut extraordinari del govern central per aquest any ha ajudat a que a l'hora de treballar aquest pressupost sigui un pressupost més equilibrat. A nosaltres no ens preocupa excessivament el fet d'aprovar el pressupost el 16 de febrer. Jo crec que, com deia la regidora d'Hisenda, s'ha fet un esforç important i rigorós per estudiar el pressupost, per analitzar-ho amb els nous temps i la nova realitat que estem vivint. I per tant, no crec que sigui problemàtic, sinó al final que hem de valorar-ho en positiu i veure les possibilitats que això ens comporta. I després també, malgrat algun partit no vulgui valorar-ho, el fet de poder intentar consensuar amb la resta de partits que forma el consistori, creiem que és un exercici democràtic, com deia la senyora Parés, no hem de fer únicament en algun moment, sinó que hem de fer-ho constantment, perquè la participació de la resta de grups creiem que és molt important. Sobre les prioritats del pressupost, jo crec que s'ha dit, sobretot per part de la memòria de l'alcaldia ho deixa molt clar i la regidora d'Hisenda ho deixa molt clar, per nosaltres era molt important tot el tema socials, tot el tema d'ocupació i tot el tema de foment de la creació de riquesa i per tant turisme, comerç i promoció econòmica. I jo crec que tot el pressupost està impregnat d'aquests valors. Nosaltres estem molt d'acord, d'Iniciativa per Catalunya Verds, de l'augment del 21% en temes socials. Estem molt d'acord amb el 40% en temes d'ocupació. Estem molt d'acord amb l'increment per l'Agència de Promoció Turística del municipi i estem molt d'acord també en l'increment per festes. I no es preocupi, senyor Mas, no es preocupi per el tema de cultura. És un pressupost pactat i jo estic molt content del pressupost que en aquest moment aprovem pel Departament per la Regidoria de Cultura, perquè ho vaig estar pactat amb sí, amb l'alcalde, amb l'equip de govern, i que el compromís és cercar recursos externs per augmentar les activitats de cultura. Al regidor de Cultura li preocupaven dues partides importants. Les partides per a les entitats, la partida de capítol 4, perquè enteníem que havien de ser les entitats les que no podien patir el decrement de la nostra regidoria i per tant ens preocupava molt que la partida per a les nostres entitats culturals es mantingués. I per això estem molt contents de que el nostre capítol 4 pues, puguem donar a les entitats els mateixos recursos que hem donat aquest any i que per tant puguin desenvolupar les seves activitats en la mateixa qualitat que ho estan fent. I també es preocupava molt el tema de la inversió i posar una partida per la reforma de la Biblioteca Santiago Rusiñol. I això era més prioritari que la despesa corrent de la regidoria de cultura. I per tant estem molt contents i estem satisfets i el compromís del regidor de cultura és cercar recursos perquè les nostres activitats que hem de fer i hem de continuar fent vinguin d'ingressos externs. I és veritat que em congratula molt la preocupació de Convergència en temes culturals i de veritat que estic molt content perquè el que demanaria és que miressin els recursos dels pressupostos de l'any 99 al 2003 que destinava Convergència a cultura i els regidors que va tenir l'últim mandat que vostès van controlar aquest consistori, en el qual recordo que van tenir tres regidors de cultura durant quatre anys i que finalment va ser el mateix alcalde qui va tenir que assumir la regidoria de cultura. Sensibilitat cultural segur, però també no donem exemples. Sobre el tema del pressupost, jo crec que també és important parlar d'inversions, perquè també és veritat que fem un exercici en despesa corrent, però també destinem molts recursos en temes importants a les botigues, al Garraf, a Levantina i per tant estem també dotant uns recursos econòmics per fer grans inversions al nostre municipi, a més de la que farem amb els recursos del pressupost que hem tingut del govern central. Jo crec que la memòria d'alcaldia deixa clar que és un moment de consens, és un moment no tant d'oportunitat política com diu la memòria d'alcaldia, perquè és veritat que creiem que falten molt per les eleccions i que en aquest moment el que calia era unir tots plegats i anar tots plegats de la mà per treballar. Jo vull agrair l'esforç de la senyora Àngels París i d'Esquerra Republicana amb les seves propostes constructives per al pressupost. Vull també agrair a Acció per Sitges el mateix tarannà a l'hora de treballar el pressupost i compartim totes les propostes, com ha dit l'alcalde, però no puc dir el mateix de Convergència, perquè crec que no ha tingut cap, en cap moment cap voluntat d'arribar a un acord. I jo crec que quan hi ha voluntat és fàcil trobar-se. Però si realment si no hi ha cap interès en arribar a acords, jo crec que en cap moment han plantejat un pressupost alternatiu, en cap moment han plantejat idees, perquè moltes de les propostes han estat recollides en la comissió negociadora i tampoc entenem el silenci final i la resposta final de dir no volem aprovar aquest pressupost. Això, sens dubte, el que ens fa pensar a Iniciativa Catalunya Verds és que no ha hagut cap voluntat d'arribar a acord, si únicament ha estat un tema partidista, un tema electoralista, i que creiem que és una llàstima que en aquests moments portem aquests valors al ple.
Gràcies. Senyor Manpaco. Gràcies, alcalde. Quan un té la possibilitat, com a portaveu, en aquest cas, del grup majoritari del govern, el grup municipal socialista, de poder, no diria tancar, però sí expressar el que pensem d'una feina tan complicada com és la de crear o elaborar un pressupost municipal, i sobretot fer-ho després del conjunt de paraules que s'han dit en aquesta sessió plenària, de vegades un està temptat de centrar-se només amb el discurs, si em permeten vostès l'expressió, que porta per no sortir-se dels marges, o intervenir una mica en funció de les coses que hem sentit. En tot cas, intentaré ser fidel al discurs, si m'ho permeten dir així, o com a mínim al que pensem en relació al pressupost, malgrat estaré temptat, i ja ho entendran vostès, de fer alguna referència a alguna de les coses que s'han dit. En primer lloc, ho repetirem, perquè pensem que és important dir-ho, ho ha dit la meva companya, la regidora d'Hisenda, ho ha dit el regidor Gabriel Serrano per part d'Iniciativa i alguns altres regidors, pensem que és bo i és un exercici molt sa doncs, que els pressupostos s'intentin consensuar. I aquest govern, si alguna vegada algú li podia acusar de prepotent, perquè governa i mana, només faltaria, estem tots aquí precisament per intentar governar i manar, penso que hem fet un exercici de molta modèstia. Molta modèstia reconeixent que no podíem aprovar-lo dintre de l'any 2008, molta modèstia reconeixem que no ens podíem precipitar a l'hora de fixar les comptes públiques, donat que estem en un any dur i que el que ve, i parlo ja del 2009, possiblement encara ho sigui més, i parlo de modèstia perquè s'ha intentat, a la mesura de les nostres possibilitats, recollir allò que ens unia, deixant de banda el que ens separava, i en el ben entès que és molt difícil que l'oposició política doni suport a un pressupost d'un equip de govern. En qualsevol cas, cadascú al final ha manifestat allò que ha fet o que ha treballat en relació al pressupost. I el resultat és el que vostès comencen a percebre en aquesta sessió plenària. Però insisteixo una vegada més, hem volgut afrontar un pressupost amb una certa il·lusió, que parlar d'il·lusió en els temps que corren és important, perquè segons algunes coses que he sentit, més valdria apretar a córrer, i segona, amb una certa capacitat de reacció, perquè aquest Ajuntament, aquest poble, sempre ha tingut capacitat de reacció. I aquest govern apostarà, perquè hi confia en la gent d'aquest poble i en la seva capacitat de reaccionar davant de les dificultats. De la memòria d'alcaldia, que ja s'ha comentat abastament, indiquem que el retard obeix, lògicament, a diversos motius, sobretot a l'econòmic, no només nacional, sinó internacional, que ha fet més difícil quadrar unes comptes públiques per aquest any 2009. En tot cas, ho intentem fer amb un exercici també de valentia, de ser valents. Els esforços fets aquests darrers anys, perquè, clar, algun regidor ho deia, com entenem el pressupost d'ara? Doncs el pressupost d'ara no només s'entén per les dificultats que passem en aquests moments, sinó pels esforços que hem hagut de fer els anys anteriors. I que aquest regidor particularment ha procurat recordar amb els socis de govern quan els teníem, o bé ara que no els tenim, perquè són importants. Mirin, quan nosaltres ens ve un temporal al damunt com el de fa una setmana i mitja i hem de mobilitzar recursos per import de més de 200.000 euros, què fem amb el pressupost si no els tenim els diners? Deixem d'actuar? Deixem que els pins caiguin? Deixem de buscar brigades perquè treguin els pins al mig de la via pública? Deixem de contractar empreses que ens ajudin a triturar les restes vegetals i a depositar-les en un abocador controlat o en una planta de compostatge? deixem d'actuar davant de les, dels problemes que hagi pogut tenir la gent a les seves finques particulars, deixem de mobilitzar equips que actuïn 24-48 hores, s'ha d'actuar. I evidentment hem actuat més enllà possiblement del que les possibilitats econòmiques ens permetien. Però ho hem dit moltes vegades, jo he dit l'alcalde, preferim tenir un deute econòmic a un deute social. I en definitiva, aquest govern ha anat any rere any intentant reconduir els deutes socials que patia aquesta vila. Hem fet una política de mà estesa que alguns han agafat i uns altres, ho dic aquí, ens han enganyat, perquè després de predicar que aquest govern no s'asseia amb una taula a negociar i a conversar, al final hem tingut que obtenir amb moltes dificultats un pronunciament, tant sigui positiu, negatiu com d'abstenció. Per tant, ja més mans esteses no podem donar i puc entendre i podem entendre que en alguns casos no arribéssim a acord. La previsible disminució d'ingressos municipals com a conseqüència dels impostos, les taxes i els preus públics derivats de les ordenances que, per cert, van ser aprovades l'any passat i que algun grup va mereixer la seva, el seu recolzament, per tant, encara se'n fa més difícil que una cosa que és la conseqüència d'una altra, amb un percentatge molt important, ara no pugui recolzar o com a mínim veure positivament aquest pressupost, ens indica que hi ha una major dificultat, lògicament, per aquest camí. Segona, que tindrem més dificultats a l'hora de treure inversions i de mantenir el nivell de l'activitat econòmica del nostre poble i que això se'n ressentirà. I, lògicament, aquesta contingència ha de tenir una traslació en el pressupost que avui presentem per la seva aprovació. Hem procurat, i ho hem dit abastament, fer un pressupost auster dintre de les mesures i de les possibilitats que tenim, perquè Sitges, malauradament, és un poble, una vila, difícilment governable des del punt de vista de l'austeritat. I aquí no em referiré jo a la multitud d'actes, activitats, celebracions i col·lectius a les quals l'Ajuntament, i ho hem de dir així, dona aixopluc. Malgrat significa una paradoxa, tenir un pressupost a les alçades que estem no és una qüestió per fer gràcia ni per intentar-ho camuflar davant de les festes de Carnaval, també ha tingut una part positiva, si m'ho permeten dir així, perquè ens ha permès utilitzar uns recursos de l'Estat que d'una altra manera segurament hauríem d'haver posat nosaltres. Ja ho hem comentat, que el Fons Estatal d'Inversió Local ens ha facilitat la possibilitat de posar a la via pública, a l'espai urbà, a determinades dependències municipals, 4,6 milions d'euros que s'executaran en el proper any, en aquest any 2009 i el primer trimestre del 2010. I, en definitiva, això és una injecció econòmica que intentarà cercar empreses del nostre entorn, per tant, la creació o manteniment de l'ocupació, que tant els hi preocupa ara, per intentar que aquest 2009 sigui més fàcil de portar. Evidentment, malgrat això, el nostre nivell d'inversió s'havia de reduir perquè les condicions a les quals l'Ajuntament pot obtenir ingressos seran diferents i baixaran. L'elaboració del pressupost davant de les dificultats que tots coneixem i tenint en compte la qualitat i la quantitat dels serveis que es presten a la nostra vila, referent a Catalunya i fora de Catalunya a molts actes i esdeveniments, no ha estat fàcil ni ara, però tampoc abans. I fer-ho, a més, després d'un període expansiu de l'economia i la inversió, com els darrers anys, tampoc és fàcil. Els recursos, ja ho hem dit, no són els que eren, l'activitat econòmica de la vila nota els efectes de la conjuntura, la inversió privada arriba amb més dificultat, la dinàmica immobiliària està en franca recessió, el sector turístic i comercial també comença a patir un decrement en relació als visitants i davant d'això l'Ajuntament utilitza el pressupost per intentar tirar del carro el que gràficament està fent l'administració de l'Estat en aquests moments a nivell de l'Estat espanyol. Està injectant diners a l'economia perquè en temps de crisi, quan les empreses privades no ho poden fer, l'Estat està intentant posar-hi diners precisament perquè les coses no vagin a pitjor. I l'Ajuntament ho està fent. I a més ho està fent en aquells camps, en aquells sectors que precisament entenem que és més necessari fer-ho i als quals ja s'ha referit la meva companya i alguns altres companys de l'oposició. Suport a les polítiques socials, sí, un 21%. Es podria fer més, sí, però déu-n'hi-do
el 21% d'increment que representa en aquest pressupost i dones les dificultats destinar més diners a aquestes ajudes socials. Diners que intenten afrontar problemes de col·lectius molt diversos, que són els que normalment pateixen més les conseqüències de la crisi i davant dels quals el seu ajuntament no els volia deixar al marge. I aquí hi comptem, evidentment, també les dones. Comptem amb les famílies, i no només directament amb el pressupost, sinó amb les ordenances fiscals. Vostès saben que hem aprovat ordenances fiscals a les quals es preveuen bonificacions de fins i tot el 100% d'alguns preus públics. I estem parlant de rebut de l'aigua, estem parlant de la congelació de les taxes del cementiri, estem parlant dels saltrobes del rusc. Per tant, no és només, o no se'n deriva només del pressupost aquestes ajudes, sinó que les ordenances fiscals ja hi sortien. Destacable per nosaltres és, pel grup municipal socialista, doncs, que es reculli un fons de més de 200.000 euros o 200.000 euros per intentar ajudar els col·lectius que puguin resultar més desfavorits amb el tema de la crisi. I important és el que se'n deriva d'algunes inversions que tenen la seva traslació en polítiques que incideixen en el benestar de les persones. Perquè, clar, quan injectem 250.000 euros a la seva barratxina i 150.000 al Miquel Utrillo, o a l'inrevés, no sé exactament a la xifra, per millorar les seves instal·lacions, en definitiva el que procurem és també augmentar la qualitat dels serveis que es presten a la nostra vila. Ho hem dit també que per nosaltres és prioritari el suport a l'economia local. Suport a l'economia local que, a més, va en relació directa amb un altre apartat que hem fet esment, que és el tema de la cultura, de les festes, de la cultura tradicional i popular. Perquè totes i cadascuna de les obres que ens sortiran com a conseqüència del pla d'inversions, en definitiva, no deixa de ser una manera de fomentar l'ocupació. Nosaltres, en els 22 projectes que hem tramitat o que estem tramitant davant del govern de l'Estat com a conseqüència del fons d'inversió local, es preveu una generació de treball d'entre 150 i 200 llocs de treball. Al marge de l'esforç que ja ha comentat la companya Carme Prat, que es farà a través de nivell 10 per intentar, doncs bé, fer polítiques de millora de les condicions de les persones aturades, intentar fer cursos de formació, intentar ajudar aquells que vulguin tirar endavant la creació d'empreses, etc, etc. Per tant, tot plegat el paquet ens fa estar, no diria satisfets del tot, però prou satisfet de l'esforç dintre de les possibilitats i necessitats que té la nostra vila en relació als temes de l'ocupació. I en relació a una qüestió que els deu agradar molt, clar, quan vostès parlen de les festes i que menys diners a festes i més diners a una altra qüestió, al tanto amb el que diem. Al tanto amb el que diem, perquè generar festes genera economia. Aquest poble es caracteritza per alguna cosa i sembla ser que hi ha algú que no se n'ha enterat encara, que és la capacitat de treure a gent precisament per la multitud de festes que es fan. Clar, i quan un criminalitza les festes i els diners que s'hi donen a les festes, que ho digui una persona que està al costat d'una altra, que ha sigut representant d'una entitat que a més col·labora en el carnaval, i d'una altra que jo conec que va fer les carrosses, doncs s'hauria de fer mirar. Perquè aleshores quan els conviden a vostès als sopars de carnaval, expliquen a la gent que vostès són partidaris de retallar els diners dedicats a festes. Els hi diuen això, eh? És a dir, comencem per la festa major, comencem pel ral·li, comencem pel Corpus, comencem pel carnaval, comencem... I van vostès allà i especifiquen a on volen fer el retall de les festes. Evidentment, les coses són molt fàcils des de l'oposició, com que no tenen cap responsabilitat, però després a l'hora d'aplicar-les, quan s'estan al govern, són bastant més complicades. A l'hora de retallar, jo vull saber on te volen retallar vostès. No volen, no dir-me, no diguin vostès que incrementarien la despesa en, si la retallem a on i en quins conceptes. Això és el que toca fer. Nosaltres ja procurem donar suport a totes i cadascuna de les entitats, perquè aquí no només parlem de festes, també parlem d'esports. Què fem a les entitats que en aquests moments estan veient de manera dramàtica reduir les seves aportacions perquè els sponsors que tenen resulta que no poden complir? Què fem amb els jugadors que no cobren? Què fem amb les entitats que no poden pagar la llum o mantenir el nivell de despesa amb els seus entrenadors? Què fem amb totes elles? Les deixem estar? Diem que mala sort, que se siente, que és la crisi? O els ajudem? Què fem? Evidentment, el pressupost no dona per tot i aquest govern s'arrisca. I aquest govern fa coses que potser vostès no farien. Evidentment, en aquests moments, afortunadament per aquestes entitats, tenen el govern que tenen al davant de l'Ajuntament. Finalment, ho hem comentat en el tema de les inversions. Fem un esforç importantíssim. No és només el milió i mig d'euros que podem dedicar juntament amb els 4,6 que ens venen de l'Estat. És que aquest Ajuntament, d'altres administracions, aconseguirà en l'any 2009 posar en el poble de Sitges inversions per valor de més de 15 milions d'euros. És a dir, allò que no es veu, allò que es treballa i que algú vol retallar encara el sou del regidor, perquè es deu pensar que ha d'estar tot el dia mirant no sé què, doncs aquests regidors han aconseguit d'altres administracions aportacions importantíssimes. Repassem-les. Passeig Balmins, 15 anys lluitant per la creació d'un passeig, d'un itinerari passejístic, i aquí hi ha companys que són testimonis, que comuniqués Platja Sant Sebastià amb Aiguadols, 4,2 milions d'euros. Millora de totes les estacions de bombament que té aquest poble per millorar no només el sanejament, sinó que pugui haver-hi fuites a les nostres platges, que són un dels elements turístics més distintius. Aportacions per part de la Generalitat de Catalunya en els propers anys superiors als 4 milions d'euros. Canvi de tot el col·lector que va des de l'estació de bombament de la Fregata fins al Capo Vinyet. Això representarà que ja no veurem el col·lector com surt a la platja, sinó que tindrem un col·lector com Déu mana, amb una instal·lació com Déu mana, que ens evitarà molts problemes. Inversions que s'han fet a través de subvencions que s'han demanat per construir pistes poliesportives, en aquest cas un camp de futbol, una piscina municipal. Per tant, tot això no és només la inversió que fa directament l'Ajuntament, que per aquest any serà poca, sinó allò que hem aconseguit d'altres administracions. De tot plegat, evidentment que hem hagut de fer apostes arriscades i que ara no s'estan veient recompensades. Però miri, si algú pensa de l'oposició política allò que es diu en castellano cuanto peor, mejor, s'està equivocant. Que nosaltres ens vagi malament, senyors de l'oposició, no vol dir que a vostès els hi vagi millor. S'estan equivocant de pensar d'aquesta manera. Nosaltres intentem fer el millor que sabem i podem perquè creiem en aquest poble i creiem que hi ha moltes coses que s'han de fer. I evidentment assolim els riscos que toquen. L'expectativa que tenim ara no és de les millors, però els ben asseguro que l'expectativa, una mica més enllà, per aquest poble no serà dolenta. Més capacitat de consens és difícil trobar-la en aquest govern i ja els ben asseguro que intentarem mantenir-la malgrat les dificultats. Però a partir d'ara comencem a visualitzar algunes coses. O com a mínim aquest portaveu comença a visualitzar una cosa molt important. I és que queden 2 anys per les eleccions i es comença a visualitzar un bloc de dretes i un bloc d'esquerres. Jo només vull fer un recordatori a la gent. Jo sé què va passar durant 8 anys amb un bloc de dretes i sé el que està passant des de fa 4 i ara 2 amb un bloc d'esquerres. Espero no repetir el que hem viscut els sitgetans en relació a un govern d'aquesta naturalesa. A partir d'aquí, doncs, el nostre reconeixement a la feina feta per regidors d'Esquerra Republicana i d'Acció per Sitges, amb la intenció de col·laborar. Lamento molt que amb d'altres forces polítiques no haguem estat capaços d'arribar a punts d'encontre. I finalment, doncs, lògicament, agrair la dedicació i l'esforç que els serveis econòmics han tingut per poder presentar el pressupost pel dia d'avui. Moltes gràcies.
Gràcies. Contestarà la senyora regidora d'Hisenda i el senyor Rafael Roig algunes qüestions que han sortit en el debat. Senyora
gràcies.
Carmen Prat.
Sí, gràcies. En primer lugar, agradecer a Esquerra Republicana y a Acció per Sitges la confianza depositada y manifestarles que me tienen a su disposición a lo largo de este ejercicio para toda la información que han pedido. Gracias. Me gustaría intentar contestar algunas de las preguntas que se han ocasionado por las intervenciones del resto de grupos políticos y por mi propia intervención. Empezaré comentando a Convergencia y Unión, al señor Mas, que posiblemente con los cambios presupuestarios de este ejercicio, que ya les hemos avanzado y que les avanzamos en las reuniones mantenidas para informarles del seguimiento del presupuesto, allí manifestamos que había algunas partidas presupuestarias que se sacaban de las regidurías y pasaban a partidas presupuestarias centralizadas. Posiblemente por eso se deba a la discrepancia entre los porcentajes que esta regidora y el equipo de gobierno ha manifestado que se produce en el presupuesto de este año y los que usted ha aportado. En el caso de ocupación, la partida presupuestaria es de 600.000 euros y no de 200.000 euros, porque se cogen los presupuestos que ya se ingresaron en el 2008 de los programas que inician en septiembre y acaban en junio. Se traen al presupuesto del 2009, ahora cuando cerremos el 2008, y se incorporan. Esto supone 600.000 euros del presupuesto para ocupación en el año 2009 y significa un aumento del 39%. En referencia a su preocupación por el problema de la ocupación y sobre todo por el problema de un colectivo como es el colectivo femenino, que como usted comprenderá, a mí me llega muy cerca. Cuando yo he hecho en mi intervención manifestaciones sobre el paro, el tema es tan sumamente importante y tan sumamente grave que desde el Departamento de Iniciativas Económicas se habla en general del problema de la ocupación, pero se hace hincapié en todos los colectivos. Seguimos muy de cerca, pero no solo desde la Regiduría de Ocupación, sino también desde la Regiduría de Igualdad de Género, con la cual se están trabajando proyectos de transversalidad desde hace más de un ejercicio. Seguimos muy de cerca la variación de los datos sobre el paro. Sabemos y somos conscientes que en este momento, de ese 12,50 de índice de paro, de esos 1.296 ciudadanos de Sitges en paro, el 45% son del género masculino y el 55% del género femenino. Pero me parece que cuando el tema es grave, pues está fuera de sí los comentarios de que no hacemos hincapié, sobre todo en las regidurías que en este momento, desde este equipo de gobierno, están lideradas por mujeres, que no seamos sensibles a eso, me parece que, bueno, que no procede, señor Mas. Me gustaría contestar también al señor Carretero sobre su duda sobre la subvención del mercado municipal en el presupuesto de inversiones. Corresponde al convenio firmado en el 2006 y es la última fase del coste cero. Corresponde al convenio que se firmó con la Asociación de Paradistas en el 2006, que era para varios ejercicios, y corresponde a la última fase del coste cero. ¿De acuerdo? Y luego me gustaría también contestar, y de una forma general, cuando ustedes, algunos miembros, han mencionado el informe del interventor, como siempre, claro, solo han mencionado una parte. Entonces, a mí me gustaría mencionar algunas otras frases del citado informe, en el cual manifiesta que el presupuesto del 2009 cumple el objetivo de sostenibilidad económica y que el ratio de la deuda pasa del 118% al 110%. Simplemente a modo de comentario y por complementar las afirmaciones antes dadas por ustedes. También me gustaría hacer una serie de aportaciones sobre la deuda, la financiación y las inversiones que ha llevado a cabo este equipo de gobierno. A ver, en el 2003, cuando este equipo de gobierno entró a formar de una forma activa a gestionar, nos encontramos una deuda en préstamos por valor de 13 millones de euros. 13 millones de euros, segundo semestre del 2003. 13 millones de euros sin una inversión puesta en el municipio de Sitges, sin piscina municipal, sin mercado municipal. Del mercado municipal solo había un informe de sanidad de la Generalitat debajo de un cajón encerrado, en el cual manifestaba el deterioro y el peligro que ejercía la actividad del mercado tal como se estaba llevando a cabo, sin aparcamientos, sin etcétera, 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 sin colectores, como ha mencionado mi compañero. Ahora, después de 6 años de gobierno, sí que hay una deuda de 41 millones de inversión. De esos 40 en inversiones producidas, la deuda por inversiones, en su gran mayoría. 41 millones, de los cuales 6 corresponden a la parte que queda por financiar de los préstamos pedidos antes del 2003. El resto, estamos hablando de 35 millones de euros, corresponden a más de 100 millones que este equipo de gobierno ha puesto de inversión en el municipio de Sitges.
no voy a extenderme en todas las inversiones. Mi compañero Armand ha referido algunas. Podemos hablar también de los colectores, de las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que al ciudadano de Sitges no le ha costado ni una contribución especial, no le ha aumentado el ratio a él absolutamente de gasto, y es una, yo creo, una financiación que con una buena gestión perfectamente puede llevar a cabo cualquier ayuntamiento. También me gustaría simplemente hacer un apéndice cuando se hablaba del ratio por habitante. A ver, nunca, cuando habla de municipios turísticos y municipios que no son turísticos, el ratio de por habitante es el mismo. Indudablemente, los municipios turísticos tienen una dificultad mucho mayor en su financiación y además necesitan un coste de servicios muy superiores en seguridad, en limpieza, entre otras cosas, porque también los municipios turísticos compiten cada año. Si un municipio no es turístico, no tiene esa necesidad de estar haciendo continuamente promoción, de estar generando nuevas actividades, de estar siempre en la ola, ¿no? Para no perder esa competitividad, que es la que al final y a la par le da economía, puestos de trabajo y salud económica. Gracias.
Señor Rafael Roig.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Miri, jo li he demanat que em deixés intervindre, malgrat tant el portaveu d'Iniciativa com el portaveu del grup socialista i han contestat algunes qüestions que fan referència a les meves àrees, però em sembla que aquí s'han dit coses bastant gruixudes i que mereixen que responguin. Mirin, fent demagògia i amb frivolitats no es va enlloc. I vostè, senyor Mas, ha comparat festes i aturats. I penso que això és d'una irresponsabilitat i d'una frivolitat molt gran, i sobretot en el moment que vivim, perquè no té res que veure d'entrada una cosa amb l'altra, i la realitat tampoc és la mateixa. I quan li dic la realitat, aquí s'han donat xifres, parlava el meu company Armand Paco d'acció social, s'ha incrementat en un 21% i festes s'ha incrementat en un 14%. Però vostè no ha dit que festes és l'1,3% del total del pressupost, i en canvi acció social és bastant més que aquest 1,3. Però vostè, amb aquesta manera d'intervindre i de presentar-nos les coses, diu la part que a vostè li interessa, allò que en diguem dir la veritat a mitges. I en el cas de festes, deixin que li digui, senyor Mas, per si no ho sap, i si no ho sap és perquè no ho ha preguntat, perquè qui ha preguntat coses sempre li ha contestat, i aquí en tenim un exemple, el senyor Ramon Artigas, quan ha tingut dubtes, m'ha preguntat això que ha costat, això que val, això com es fa, i sempre que he pogut i qui tingui la informació ha donat, cosa que de vostè, en aquest cas, o del seu grup, no he tingut mai. Miri, en el cas de festes, és veritat que puja el 14%, però ja li dic la veritat a mitges, perquè vostè no diu que aquest any que ve la regidoria de festes també organitzarà el Corpus i també organitzarà els clavells. Per tant, uns diners que es dedicaven a aquella altra banda venen cap a aquesta partida. Potser no ho sap, però si ho hagués preguntat li hagués pogut dir. Vostè no diu que hi ha hagut més ingressos en l'apartat de festes. Sí, bueno, ho pot dir ja, però és igual. Vostè no ha dit que d'ingressos també hi va més festes, perquè ens vam moure, perquè en teníem que no podíem pujar el pressupost, i ens vam espavilar i es va muntar una fira per la festa major. I això va servir per cobrir aquest diferencial que anàvem creixent. Miri, hem buscat nous ingressos, hem buscat sortides i hem posat imaginació. Per què? Perquè l'import total de les festes, en el que és el cost de l'Ajuntament, no pugés més del que hem dedicat aquests darrers anys. Per tant, per això li dic, ojo amb el que diguem. I si vostès doncs volen continuar fent demagògia i llavors ens diuen que aquest pressupost és un carnavaler, és carnaval i aprofitem ara que ve el carnaval, miri, jo penso que vol tractar també la gent, i en aquest cas els sitgetans, de tontos. I li dic sincerament, i això em dol, i això vol dir que vostè no coneix el que és el carnaval de Sitges. I si vol, li diré les altres festes que també es van a Sitges per si no les sap, i de les quals n'és responsable aquest regidor, ja sigui directament amb la seva organització o coorganització, o amb la seva aportació o el suport econòmic que fa a les entitats. I aquí anem des de la cavalgada de Reis. Quan parlem d'aquest 1,3% del total del pressupost, fem la cavalgada de Reis. Fem el carnaval. Aquest any, com li dic, farem el Corpus també. Farem l'exposició de clavells. Es fa la festa major de Sant Bartomeu, es fa la festa major de Santa Tecla, es fa totes les festes que es fan als barris, que se'ls ajuden, es fa la festa de Garraf, fa la festa de les botigues, es dona suport econòmic amb l'estema de les caramelles, a la festa de la Trinitat, la festa de Can d'Ases, i així un reguitzell de festes i festes. I tot això és el 1,3. Per tant, senyor Mas, demagògia en dir festes i aturats. Em sembla que en aquests moments on hi ha gent que està patint, no es mereix que una persona, un partit com el seu, emplei aquest llenguatge. Gràcies.
Moltes gràcies. Suposo que per al·lusions, senyor Mas.
Sí, intentaré respondre a tot i quasi en ordre invers, no? Començarem pel senyor Roig. Realment, senyor Roig, els números no sé com els fa, no sé com els fa. 1,3, o sigui, servei de festes, 911.000 euros d'un pressupost de 42 milions d'euros, l'1,3 seria 400-500.000 euros. Senyor Roig, el pressupost de festes és 2,17. I abans de dir les coses, confirmi-ho. Per sort, el ciutadà de Sitges és bastant més intel·ligent del que vostès es pensen i, per tant, sabrà realment valorar aquestes coses. Continuarem. El senyor Paco, el senyor Armand Paco deia, hem tingut un retard perquè hi ha hagut el fons estatal d'inversions local, però senyor Paco, si és que el fons estatal d'inversions no surt el pressupost, no té res a veure amb el pressupost, vull dir que no ens vulgui embolicar, El fons estatal d'inversió local no està al pressupost, per tant, no pot ser que li hagi calgut cap retard en aquest sentit. Sobre el tema de com l'Ajuntament pot ajudar a les empreses, el que hauria de fer realment és pagar 30 dies, pagar els seus proveïdors a 30 dies. Això és el que hauria de fer l'Ajuntament de Sitges. Com? Ja que posen vostès comparacions, l'alcalde de Sant Cugat s'ha compromès a pagar a 30 dies a la data factura dels seus proveïdors. Això seria una bona cosa que podríem fer. I el tema de les festes, a mi sí que em dol que s'utilitzi el tema de les festes d'aquesta manera comparat al tema de l'ocupació. I ho tornaré a repetir i ho diré fort perquè s'enteri. Òbviament, primer és l'ocupació abans que les festes. Primer és la gent aturada abans que les festes. Tota la vida. I si això no ho entenen, on és el pressupost social? Per molt que ara disfressin 600.000, com podem comparar 900.000 euros de despesa en festes a 600.000 euros de despesa amb els aturats i amb la gent necessitada? No estem entenent el que està passant. Estem absolutament a Nova York encara. Entenem que on estem. Sabem el que passarà. Preveiem la debacle que passarà social aquí. Però bueno, com que estem sempre somiant truites, doncs mira, facin també, perquè no fa com si diu, trobarem tants cèntims, faci també com a cultura, redueixis el pressupost de festes i digui, ja trobaré diners, perfecte, però bueno, però no, festes puja, en un moment on realment els aturats realment no estan per festes, sinó per una altra cosa. Un altre tema important, contestant al senyor Gavi Serrano. Tema del consens. Fa una miqueta de bueno, a mi fa una miqueta de pena, realment, que vulguin disfressar això que fan d'intent de consens. Sort, i gràcies a Déu, nosaltres hem agafat l'hàbit, crec que bastant sa, de presentar al poble de Sitges quines són les nostres prioritats abans d'entrar a una negociació. Per tant, per això, com ja vam fer per altres temes, presentem les nostres prioritats als mitjans de comunicació abans d'entrar a la negociació. Per què? Perquè som transparents, perquè expliquem el que volem, expliquem les nostres prioritats. I a les mateixes prioritats les expliquem a la taula de negociació. Si vostès després no fan cas, escolti'm, no és el meu problema. No ens vinguin a dir que no volem consens quan Convergència i Unió, aquest grup municipal, ha anat a totes les reunions que se li han convocat de negociació i continuarà anant a totes les reunions de negociació que es plantegin. Per tant, no ens acusin de no voler el consens, sinó que ben bé intentin millorar el seu concepte de consens. Una altra cosa, el senyor realment me'n sorprèn molt que el senyor Gavi Serrano expliqui alguna cosa de voluntat de negociació quan ell no hi és mai a les taules de negociació. Realment, el govern, jo crec que Iniciativa per Catalunya no ve mai quan hi ha un tema de representar el govern. Jo no sé si no el convoquen o si vostè no vol anar, però realment no ve mai. Per tant, quan vulgui parlar de temes de negociació amb Convergència i Unió, vingui a les taules de negociació abans no faci d'això. El tema, com diu vostè, de trobar fons de finançament. Ja m'agradaria que hagués trobat ja 300.000 euros per l'exposició de Luther King. On són els 300.000 euros? No faci volar coloms. Si ja no ha trobat 300.000 per l'exposició de Luther King, com es pot pensar que pugui trobar res per més endavant? No? I si tant li preocupa l'ocupació, si tant li preocupa l'ocupació al grup d'Iniciativa per Catalunya, doncs per què no deixa també part del seu pressupost i el dedica a temes d'ocupació, a temes socials. Dèiem també el tema de l'esport, el senyor Paco, vaig dir coses una mica desordenades, no? Tema de l'esport, camp de rugbi 50.000 euros, programa, contracte programa de ioga 18.000 euros, vela escolar 51.000 euros, certament hi ha molts llocs on es pot reduir, senyor Paco, hi ha molts llocs on es pot reduir. A vegades hi ha unes partides que realment semblen realment una mica de xiste. Senyora Prats, l'endeutament és temerari, és molt temerari. El nivell d'endeutament que ha arribat al poble de Sitges, al municipi i al seu govern és temerari i ens ho trobarem, algú altre s'ho trobarà. Pensi una cosa, no totes els crèdits es dediquen a inversió, perquè aquí s'està demanant crèdit per netejar el romanent negatiu del 2007. I això és una pràctica que l'haurien d'evitar al màxim. No? En definitiva, i per reiterar-me el temps, una altra vegada amb el tema, promoció econòmica a festes és una cosa, ocupació és més important. I deixi'm ja acabar amb una frase que no és meva, però òbviament amb aquí ve com en ella el dit. Si fem sempre el mateix, estarem sempre al mateix joc. Per tant, cal revisar molt aquest equilibri per tal de que ens sortim d'aquesta dinàmica. I aquest any, el 2009, senyor Roig, el 2009, els aturats és molt més important que les festes. Gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Rafael Roig, per al·lusió.
Sí, jo entenc que s'hagi enfadat, perquè ha sigut vostè qui ha tret la comparativa. A mi no s'hagués ocorregut mai. I ha volgut tirar un pas endavant. I ha barrejat les xifres com li ha convingut. Jo també la sé barrejar, si vol. Si vol, parlem de les xifres i vostè, jo li diré quina és la part de festes i quins són els convenis. Potser sí que arribarem a aquest 2 i algo per cent. I això és el que li he dit jo. Del pressupost total de l'Ajuntament de Sitges es dedica a aquest mínim percentatge a aquesta qüestió. I aquesta qüestió, a més, aquest regidor s'ha mogut perquè una part no tingui que sortir dels fons propis de l'Ajuntament. I això és el que li he dit. El que passa que vostè, com que l'andanada que ha fet al principi, ara no ho reconeixerà, però s'ha equivocat de ple al voler comparar situacions greus de persones aturades amb les festes perquè queda molt bé i la demagògia pot funcionar, doncs aquí ha anat endavant. I per tant l'entenc que hagi sortit per aquí. Però no vulgui confondre que qui ha posat el tema sobre la taula és vostè. Jo sí que tinc un respecte a aquestes coses i per això he demanat la paraula, perquè jo conec ja casos que estan patint, suposo que vostè també en coneix, i per tant aquesta gent com els treu pel carrer jo continuaré amb la cara alta, perquè els considero que són persones i són amics i estan patint. Per tant, si vol que fem demagògia, en fem tots, però no em sortim amb aquestes històries. I al final, miri, amb demagògia i frivolitats no es construeix, es fa una altra cosa que me la callo.
Senyor Mas...
No, torno a repetir, sembla que no ho acabem d'entendre. Si tenim 100 euros, si tenim 100 euros, si tu dediques molt més a festes que als aturats, estàs prioritzant les activitats de festes que la dels aturats. Si això no ho entén, no és cert, no, vaja, no és cert. Si tens 100 euros i dediques 30 a les festes i 10 als aturats, serà que no és cert. Bueno, en fi, ja no.
Molt bé, alguna paraula més? Perquè ja el debat aquest no té sentit. Només per acabar abans de la votació, el que sí que és cert que jo crec que ha de quedar molt clar és que aquest govern es preocupa molt per la gent que té problemes, molt es preocupa. I és molt fàcil des de l'oposició dir que ens hem de preocupar, però quan estàs cada dia aquí, i si no pregunteu-li a les persones, als serveis socials, cada dia com actuen, perquè no tots són diners en aquesta vida, sinó que són moltes altres maneres d'atendre la gent. Perquè els ocupats primer qui els ha de donar prestació perquè continuïn és l'Estat. Això és el primer que hem de reclamar tots. I nosaltres el que hem de fer possible és que trobin feina i que a més se'ls atengui bé. I això aquest govern ho farà amb els diners que té i amb els diners que no tindrà, però ho farà igual. L'altra cosa important, nosaltres l'ànima del nostre poble, les seves entitats i la seva història no la deixarem morir, perquè crec que és complementari a tot el que aquí s'ha dit i aquest govern també s'endeutarà per ajudar. Em sap molt greu quan algú diu és que jo no sabia per què s'ha augmentat les festes. Nosaltres, el Corpus ha tingut un moment difícil, igual que el Ratlle, i aquest govern, i ha consultat amb algun portaveu d'aquí, ha dit nosaltres continuarem fent el Ratlle, només faltaria, i el Corpus. I això, i per això hem augmentat. Per això, per res més, no perquè tinguéssim la voluntat d'augmentar, sinó perquè el mateix que es feia en Foment, que continuarà treballant amb nosaltres per fer això, doncs s'ha posat en una partida o en una altra. El que s'ha greu és que això se sabia, perquè jo ho he explicat. I ara que es digui que no ho explico, em sap molt greu, perquè això ho he explicat i alguns portaveus ho han sentit, i que ho diguin perquè si no menteixen. Jo ho he explicat, aquesta situació. Vale? Llavors això que s'hagi dit que jo no explico, que no sabien de què anava, no és veritat. I si, això, jo ho he sentit. No? Bueno, això és una cosa. La següent. Escoltin, jo el que vull és agrair sobretot a les persones que han intentat escoltar-nos i que no han dubtat en trucar-nos, no en escriure a l'Eco. I dir, mira, aquí ho teniu i a veure què passa. No, en trucar-nos i dir, escolta, ens interessa parlar amb vosaltres. I quan, o quan hem trucat nosaltres, no ens han dit, no, escolta, nosaltres ja ho tenim clar, no cal. D'acord? A les persones, com persones, en política amb una talla, crec jo, que en aquest poble necessita ara polítics que es parlin i que negocin, encara que sigui fins al mes de desembre d'aquest any, doncs els vull agrair, que és el senyor Àngels Parés i el senyor Andreu Bosch. Perquè avui estàvem negociant, avui no hi havia problema, i han sigut ells que m'han vingut a buscar, i jo també. No ha sigut allò de... Són persones que crec que almenys tenien alguna cosa a dir. Alguna cosa a dir, escolta, sí, aquestes coses, si tot això és possible, nosaltres us ajudarem. Han dit això, no us donarem suport, no, us ajudarem. I aquest poble necessita persones que ens ajudin, no que només es posin pals a la roda i que facin demagògia d'una forma bastant, a més, agosarada en aquest moment. En aquest moment, aquest alcalde i aquest govern el que vol és que la gent estigui amb nosaltres, tots els partits polítics, i estiguin sobretot d'una forma, no dic que ens votin, però que estiguin, no que intentin posar problemes sobre la taula, que n'hi ha bastants, i que sobretot que la gent que pateix només falta que comenci a sentir aquests debats que jo crec que no porten absolutament a res. Què vull dir amb això? Nosaltres, i jo personalment, quan el poble de Sitges va tindre un problema greu, vaig ser el primer que vaig anar a veure l'alcalde anterior, el primer, i li vaig dir el que necessitis, i mira que la situació no era fàcil. I vaig ser jo personalment que vaig anar a veure l'alcalde, li vaig dir, estem 3 hores, si vols 4, si realment vols una solució. Això ho he trobat a faltar, perquè en aquest moment, com tots diuen, i sobretot el senyor Mas, això és un drama, però bueno, escolti, si és un drama general, potser lo interessant seria que no només s'expliquessin a l'Eco i diguessin, bueno, ja vindran o ja no sé què, no. La situació és diferent. I ho dic a més perquè m'ha passat més d'una vegada amb Convergència i Unió i no amb els altres grups. Comença a passar. I això vull explicar-ho perquè és així. Comença a passar que realment saben vostès que jo he manifestat més d'una vegada que m'agrada parlar amb tothom i sobretot amb vostès i que m'agrada trobar punts d'encontre, i podien haver trobat punts d'encontre amb tots, ben segur, i bueno, era posar-se a treballar, tots junts, i no només esperar que truquin, no truquin, que vinc, que no vinc, i això és una manifestació que vull fer perquè crec que no és lògica en aquest moment. Dit això, crec que s'han dit moltes coses dels pressupostos. És cert que tots podien fer pressupostos millors, segur, i segur que cap persona que sigui responsable d'Hisenda o un altre alcalde farà uns altres pressupostos. I com sempre, veurà una oposició des de l'any 79 que diu que estan mal fets, que es podrien fer d'una altra manera, que hi ha coses que s'amaguen, que hi ha coses... Això és així. Però aquesta vegada he de dir que aquest govern ha fet, jo crec, un exercici molt seriós, profund, per intentar, a més, explicar molt bé als grups polítics i a la ciutadania què és aquest pressupost. Vostès no han dit res de la memòria. L'any passat ens van dir que aquella memòria no valia res, que això era un paperot. Aquesta memòria explica el pressupost, l'explica bé, i a més ho fa perquè amb les ganes de que vostès poguessin pogut llegir tranquil·lament quins eren els arguments. A partir d'aquí, jo el que crec és, escolti, davant d'aquest pressupost que nosaltres ens sentim satisfets pel treball que hem fet, difícil i complexa, que a més la situació serà molt greu, ho serà, ho serà. La situació de molts sitgetans que ho passaran molt malament. I aquest govern, torno a repetir, estarà al costat seu sempre, amb diners o no, endeutant-se o no, però estarà al costat d'aquestes persones, de les entitats i de l'activitat econòmica, perquè el senyor Mampaco ha dit una cosa molt important. Les festes generen una activitat al voltant de les festes enormes. Sap quantes persones cusen tratges de carnaval? Quantes persones estan treballant en aquest moment gràcies a aquesta festa que fem entre tots, no només l'Ajuntament? Això és una manera de generar economia també important pel nostre poble. I l'altra, som un poble que, com ha dit també algun regidor, clar, comparar a Vilanova amb tots els respectes, i comparar a Sant Pere de Ribes, home, primer, poble turístic, no es pot comparar, és impossible. Les ràtios, a més, és que hi són. No sé, no ho han buscat vostès, però hi ha ràtios dels pobles turístics, comparem a Lloret, comparem a Platja d'Aro, es podem comparar. I l'altre, som un poble que som de la manera que som, ens agrada molt i portem molts anys fent moltes festes, fent moltes activitats, i no festes, només, activitats culturals. Som dos pobles amb un associacionisme molt important, que necessita també que l'Ajuntament els hi doni el seu suport en moments també difícils d'aquest associacionisme. No és només ajudar els aturats, que ho farem segur i que no dubti ningú, i a totes aquelles persones que patiran, sinó que també aquest associacionisme i identitats tan estimades i importants del nostre poble, doncs necessiten que hi hagi un recolzament, i aquest pressupost va per aquí. Dit això, perquè si no també el debat és molt llarg i és acabar, torno a repetir, Esquerra Republicana i Acció per Sitges continuarem treballant conjuntament la gestió d'aquest pressupost. Els que realment no hi creuen, lògicament, no els puc invitar, però segur que parlarem de la gestió d'aquest pressupost, i desitjar que el pressupost el que faci és que el poble de Sitges avanci una mica més i sobretot deixi ajudi a la gent que en aquest moment està patint, i que tots els regidors, jo no diria només, no només alguns, sinó tot el consistori segur que està preocupat per això i voldria posar tots els recursos necessaris per fer-ho.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.
Cada dia i avui cada migdia. 12 i 38 minuts, hem començat el relat del ple dels pressupostos d'aquest 2009, gairebé no eren 11:15, o sigui que el que ens comentava en Joan Totosaus, 14:15. Ho partim en dues parts, també, perquè si vostès després volen o tenen allò la tranquil·litat de voler escoltar el ple municipal a través de la pàgina internet de Ràdio Maricel, ho puguin fer d'una forma més còmoda. Hem escoltat aquestes 14:15 el debat entre els diferents grups polítics, la presentació del pressupost que feia l'equip de govern i després el desenvolupament de totes i algunes qüestions. Saben, i ho han pogut escoltar, que especialment la qüestió de festes i de serveis socials, això és el que, diguem-ne, ha propiciat el moment més, diguem-ne, tens del debat. 12:39, petita pausa, i a continuació abordem unes altres qüestions també absolutament vinculades al pressupost. Per una banda, les operacions creditícies, i per una altra, la plantilla de l'Ajuntament també per aquest 2009. Ens hi posem en res, en uns moments.